programa especial Sant Jordi amb Martí González.
Bon dia, 10 i 3 minuts del matí. Benvinguts al programa especial de Sant Jordi 2021 de Ràdio Sant Cugat. Un Sant Jordi diferent, diferent al de l'any passat, evidentment, que ens va tocar passar-lo a casa, però també diferent al del 2019, perquè encara estem en situació de pandèmia. Tot i això, les roses, els llibres i la cultura en general avui sí que pot sortir al carrer, i tot i que ens hagués agradat fer aquest programa des de la plaça d'Octavià, on aquest any no hi haurà les paretes habituals de les entitats santcugatenques, sí que intentarem sortir al carrer per copsar quin és l'ambient d'aquest Sant Jordi a Sant Cugat. També tindrem entrevistes, autors i autores locals i editorials, també per parlar del que segurament és el protagonista del dia, el llibre, i a part d'això, música, cultura popular i més sorpreses des d'ara i fins a les 12 a Ràdio Sant Cugat.
Especial Sant Jordi amb Martí González.
Com dèiem, sona música local, també perquè la música és una part molt important de la cultura i d'aquest Sant Jordi. Hi haurà paradetes i floristeries, a floristeries i llibreries de la ciutat, també a la porta del local, però no a les paradetes habituals. Però sí que volem copsar una mica l'ambient d'aquest Sant Jordi al carrer. Per fer-ho tenim a la nostra companya Anna González al carrer. Anna, bon dia, no sé si ens escoltes.
Bon dia, Martí. Sí, us escolto. Quin solet, que fa avui, quin Sant Jordi tan ben acompanyat pel temps.
Ja fa bon dia, exacte. I quin és l'ambient ara mateix, ara que acaben d'obrir aquestes paradetes al carrer? Ja hi ha força gent, hi ha gent fent cua.
Doncs sí, és precisament per això, com el temps acompanya, sembla que la gent s'ha animat a sortir al carrer. Hem fet un passeig de bon matí, des dels estudis de Cugat Mèdia fins gairebé l'estació, fins la llibreria Alexandria, per veure una mica el que deies, no? Aquest ambient de Sant Jordi, com es pot viure en un any que és totalment diferent, no? S'assembla bastant a l'any anterior d'aquesta diada, però sembla que la gent s'ha animat, perquè el que m'he trobat pel carrer és força gent per ser un dia laborable, per ser de bon matí. Hem vist molta gent, molta gent amb roses pel carrer. Ja, ara que hem arribat aquí a la llibreria Alexandria, que teníem previst poder parlar més per veure una mica les expectatives que teníem per aquesta diada, doncs no ens han pogut atendre perquè és que realment la llibreria i la paradeta estan plenes. Hi ha molts veïns que estan aquí mirant una mica els llibres, les novetats, o sigui, la gent s'està animant a comprar.
No sé si pots parlar amb algun veí, així atracant directe, algun veí veïna que estigui així fent cua.
Vinga, va, som-hi, a veure si algú ens explica què és el que estan mirant. A veure. Bon dia, perdoni, veig que està mirant un llibre d'un santcugatenc.
Home, sí. Ja, evidentment, no només aquest, sinó que els tinc tots, els del Xavier Bosch.
Pels oients que no ho poden veure, està mirant exactament el llibre del Xavier Bosch, la dona de la seva vida.
Sí, sí, sí.
Com és que has animat a sortir al carrer aquest Sant Jordi?
I jo surto al carrer tots els Sant Jordis, inclús el de l'any passat, per raons de feina, perquè com que sóc metge, doncs em va tocar anar a treballar inclús el dia de Sant Jordi, o sigui que això ho faig de tota la vida. I si puc, m'escapo i intento no treballar per poder dedicar tot el dia a disfrutar de la diada.
Ens comentava que és metge.
Sí.
Estem en un Sant Jordi millor o pitjor?
Ma, infinitament millor. A veure, comparat amb què?
Amb l'any passat.
Home, no té color. Infinitament millor. Tenim un percentatge important ja de població vacunada, sobretot dels grups de més risc, que encara ens falta molt tros, però no té color. Després l'impacte temut de la Setmana Santa no s'està produint, aquesta quarta onada s'ha quedat bastant amb un esquitx, més que una onada, i a veure, si seguim així, jo penso que aviat li tindrem el peu al coll amb aquest maleït virus.
Pues esperem que sigui així. Moltíssimes gràcies per atendre. Heu vist, companys i Martí, que bé que ho hem fet. Hem agafat el primer i era metge.
Sí, semblava que està preparat.
Aquí una anàlisi de la situació de la pandèmia durant aquest segle, que déu-n'hi-do.
Exacte, i també hem parlat d'un dels llibres que sembla que pot ser un dels més comprats, que és un Sant Cugatenc, com deies, Xavier Bosch, periodista i escriptor, que ja fa Sant Jordi, diríem, que és dels més venuts i que també per aquest Sant Jordi té llibre. Bé, Anna, ho deixem aquí, si et sembla. Moltes gràcies. No sé si això, trobes molta gent, si qualsevol cosa ens pots dir per connectar més endavant, a veure quin és l'ambient aquest dels carrers de Sant Cugat d'aquest Sant Jordi.
Qualsevol cosa, us demano pas.
Gràcies.
A qui li regalaries una rosa?
Doncs pues mira, t'ho dic una cosa, m'ho regalaria a mi perquè ara estic passant un moment molt dolent en el sentit pel tema del coronavirus, perquè no tinc feina i estic buscant i bueno, i seria un autorregal per mi.
Deu minuts passant de les 10 del matí, seguim amb aquest programa especial de Sant Jordi a Ràdio Sant Cugat i parlem, evidentment, amb autors locals, autors, escriptors que han tret llibre aquest any, des de l'any passat de Sant Jordi fins aquest any, i un d'ells és el santcugatenc Rogeli Padró, un dels autors locals que, com dèiem, ha publicat llibre. De fet, va ser a finals de l'any passat, de 2020. Abans de parlar-ne, primer, Rogeli, bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Què tal, com estem?
Bé. Avui és un dia preciós, fa un dia molt maco, jo convido tothom que surti i venga a escampar una mica la boira, que no n'hi ha, però sí a visitar llibreries, parades i a veure, a donar vida a aquesta festa tan nostrada, tan catalana i tan santcugatenca també.
Com dèiem, ara en parlem d'aquest llibre que vas publicar dels 24 oficis de Sant Cugat, del Sant Cugat històric, diríem, però això, com encares aquest Sant Jordi, també tenia en compte que has publicat llibre?
Bé, amb il·lusió i a més amb ganes, perquè hi ha un fet objectiu, que és que la gent s'ha llançat, ha sortit al carrer aquests dies, ja fa dies, que l'altre dia mateix que vam fer la presentació dels autors santcugatencs a la Rambla del Celler, hi havia 50 persones, 50 escriptors i moltíssima gent que va venir. Qual cosa, doncs, ens fa veure, i no solament aquesta dada, sinó moltes altres dades dites pels mateixos llibreters, que és que aquest any la gent ha llegit i segueix llegint i crec que llegirà més que mai perquè té més temps, potser, i la literatura doncs ha ocupat un espai important en les llars i en les persones d'arreu de Catalunya.
De fet, el Sant Jordi passat, el del 2020, evidentment no podíem sortir al carrer, però la lectura va tenir durant el confinament un paper molt important també.
Sí, clar. És que la gent, a veure, no solament és televisió, és també lectura, i la gent s'ha acostumat, i jo crec que també ha estat, i aquí deixeu-me fer un petit incís amb el tema pedagògic, crec que de cara als petits, als més petits, és molt interessant i crec que és molt educatiu el fet que vegin que els adults, els pares, els germans grans, les persones, els avis, doncs llegeixin, perquè els petits, veient-ho, també s'incorporaran en aquest món amb facilitat, i després si els hi comprem els contes o els llibres adequats a cada moment, doncs això fa que s'endinsin al món de literatura, que és un món immensament ric.
Evidentment, feta la crida. Parlem ja d'aquest llibre, dels antics oficis i feines de Sant Cugat del Vallès, editat per Cossetània Edicions. És un llibre que porta anys de recerca, de treball, no?
Sí. De fet, va començar quan estava a Ràdio Sant Cugat, precisament fent un programa que es deia Cançons, Danses i Tradicions, i de vez en quant doncs, venia persones del poble que havien fet algun ofici. Després vaig passar al diari Sant Cugat, també publicant alguns d'aquests oficis. I quan vaig tenir molta informació, perquè d'això es tracta, vull dir, de captar molta informació a nivell de publicacions ja fetes, però també de les biblioteques de Sant Cugat, als arxius, i sobretot de forma directa a les famílies i a les persones que encara vaig poder entrevistar, vaig arribar a un moment que tenia molta documentació i vaig dir, home, és el moment de donar a conèixer tota aquesta informació de la qual jo no en faré res, sinó la faig pública, la publiquem, no? Mm. I així ha estat. Mm. Així
ha estat. Parlem d'oficis com boter, espardanyer, barber, esquilador, matalasser, fins a 24 oficis que recull aquest llibre. Algun que li sorprengués especialment o que no conegués d'abans o que, no sé, algun així més especial que hagi descobert?
Bé, d'oficis d'aquests 24 que deies, n'hi ha de tota mena, evidentment, però hi ha oficis que sí que coneixia molt perquè havia tingut relació molt directa amb els personatges, però, per exemple, l'ofici d'espardanyer doncs no el coneixia gaire. Sí que havia vist una espardanyeria que hi havia al carrer Santa Maria, al carrer Santa Maria, al Roc Codó, per exemple, que també havia estat un altre espardanyer de la família Codó de Sant Cugat, però en tenia poca informació. I, per tant, no vaig arribar a veure com es fabricaven, com es feien manualment aquestes espardenyes, tot i que n'havia vist de gent que en tenia fetes pels santcugatencs, en aquest cas pel Roc Codó, pel Codó, per la família Codó. Però, doncs, què vaig haver de fer? Doncs, el de sempre, anar doncs, a casa de la família i parlar amb la família i treure'n tota la informació necessària per a poder elaborar i fer aquest apartat doncs, que considero que és interessant.
Mm. Com dèiem, és un treball molt santcugatenc, evidentment, que recorda el passat agrícola de Sant Cugat, del poble del segle XX, bàsicament. Bàsicament, per què et vas quedar en 24, diríem? Per què no va haver-hi més? I no sé si hi haurà una segona part, si hi ha previstos recopilar més oficis d'aquests antics.
Bé, jo vaig considerar els més els oficis que tenien més o sigui que eren que havien tingut potser un èmfasi més important al poble, però és que després he fet un llistat al darrere mateix al finalitzar el llibre, concretament a la pàgina 267, que hi ha doncs gairebé una 25, gairebé 30 oficis més que es podrien seguir fent, com per exemple la droguer, l'antiquari, l'apotecari, que és l'actual farmacèutic, l'assaonador, els boters de cuir, que també n'havíem tingut, porcaires, confiters, corders... Bé, hi ha tot un seguit d'oficis que encara es poden treballar. Vull dir que pot tenir una segona part aquest llibre, i tant, però vull dir, no cal que sigui forçosament jo qui el faci, jo de moment no m'ho he plantejat, però qualsevol persona ho pot començar a fer també si cal, i fins i tot ho podem fer a quatre mans si cal, no? Dic que això, que encara hi ha molta feina per fer i que una miqueta l'interès i la il·lusió que em fa fer aquest tipus de llibres i de recerca és que queda per la gent nouvinguda, sense anar més lluny. Ahir mateix vaig anar a una llibreria, a l'Alexandria, a l'Ambra del Celler, vaig anar a la llibreria i em vaig trobar una senyora que comprava el llibre, justament aquest, el llibre Antics Oficis i Feines de Sant Cugat del Vallès, i em va reconèixer, em diu, ai, ets el Rogeli? Dic, sí, sóc el Rogeli. Que me'l podries dedicar? Dic, sí. Diu, és que és per la meva mare, que ha vingut a Sant Cugat, a viure a Sant Cugat, i li fa molta il·lusió conèixer aquest llibre i aquests oficis. Bé, doncs aquesta és una utilitat que se'n pot fer, doncs donar a conèixer doncs una part del poble.
I
ahir al vespre també vaig tenir una altra trucada, per exemple, d'una mestra que també el vol introduir, vol introduir-lo a les seves classes per donar a conèixer el que havia estat el Sant Cugat passat dels oficis, i per tant també és una manera d'ensenyar als nens, als més joves, nens i nenes de Sant Cugat, doncs el que havia estat el Sant Cugat de fa anys.
I tant, i conèixer una mica més, com deies, la història de la ciutat, un llibre que podeu trobar a les llibreries de Sant Cugat, evidentment, i és que és en benefici de la Marató de TV3, que va dedicada, que va anar dedicada, de fet, a finals de l'any passat a la Covid, a fer la recerca per la malaltia de la Covid-19. Bé, Rogeli, molt... Sí.
Tots els diners, tots els beneficis que surtin d'aquest any passat i d'aquest, fins que s'acabi l'edició, són llibres que van dedicats a això, a la investigació de la Covid-19. Per tant, crec que és una bona tasca i una manera també de contribuir a aquesta pandèmia que ja estem a punt de posar el peu al coll, però que entre tots hem de contribuir a la recerca, a la investigació i sobretot a que passi de llarg durant uns anys aquesta pandèmia que ens ha fet molt mal.
I tant, a veure si és aviat. Moltíssimes gràcies, Rogeli Padró, per atendre'ns i bon Sant Jordi, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Llibres per regalar aquest Sant Jordi. Brisa Luque. Refugees Welcome.
Doncs jo per Sant Jordi vull recomanar un llibre que es diu Economia solidària i feminista, pràctiques inspiradores que fan saltar les costures, que és un llibre que acaba d'editar, que ha editat a Pollen Edicions, en el que diverses autores, diferents persones expliquen les seves experiències d'economia feminista, en el que hi ha veus de diferents, des de pageses a treballadores de la llar i de les cures, processos organitzatius d'incloure el feminisme dintre de les organitzacions, de salut comunitària, d'urbanisme feminista, i vull recomanar aquest llibre a tothom.
Especial Sant Jordi, el 91.5 FM.
Esther Madrona, tinent d'alcaldia de Cultura, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, què tal?
Primer de tot, com es presenta aquest Sant Jordi a Sant Cugat, que serà evidentment diferent al de l'any passat, que estàvem tancats a casa, però també diferent al del 2019 i al d'anys anteriors, que encara tenim la pandèmia aquí a sobre.
Exacte, és un Sant Jordi que no és ni el de l'any passat ni el de fa 2 anys, no? Com si diguéssim, per sort podem sortir al carrer, no? Si mirem a nivell comparatiu respecte a l'any passat, crec que, no?, aquesta perspectiva de poder sortir al carrer, passejar i badar per algunes paradetes, doncs mira, encara ho podrem fer. Insisteixo, no serà com el del 2019, 2018, 2017, no?, i així anar fent marxa enrere, però bé, com a mínim, no?, una miqueta aquest sentiment de Sant Jordi sí que el podrem viure.
Més enllà d'esponjar la programació, que ja fa uns 10 dies que va començar i encara té una mica de recorregut durant la setmana que ve i aquest cap de setmana, aquest any les activitats al voltant de Sant Jordi inclouen concerts, espectacles, exposicions, lectures, mostres de ball... Això, què heu volgut buscar una mica amb esponjar aquesta programació, més enllà d'evitar les aglomeracions?
Doncs mira, una mica la intenció de fer aquesta programació cultural, no?, i intentar expandir, no?, aquest concepte de Sant Jordi, aquest concepte de lletres, aquest concepte de lectura, de literatura, no?, en pràcticament 15 dies, no?, era una mica perseguir l'objectiu d'aconseguir moure una mica l'activitat cultural de la ciutat. No estic dient amb això que Sant Cugat no s'hi faci res, sinó que crec que sí, pel contrari, no?, però per mi era una superbona excusa, no?, per entendre'ns, poder explotar al màxim, no?, el dia de Sant Jordi, allargant-lo aquests 15 dies, no?, i també aconseguint que totes aquestes activitats culturals que van fent, desfent, i ara sí, ara no, d'una manera i d'una altra, no?, doncs que durant aquests 15 dies s'embarquessin dins d'un marc conjunt i aconseguíssim no, també doncs, tornar-nos a mig retrobar, mantenir totes les distàncies, totes les coses aquestes que ja sabem que hem de fer, però bé, una mica l'objectiu era aquest.
Com d'important era, jo m'ho he explicat una mica, però com d'important era per la cultura, en aquest cas Sant Cugatenca, poder tornar això, a sortir al carrer?
Jo crec que Sant Cugat és una ciutat que es caracteritza, no?, per ser tot d'activitats al carrer, a la mínima que es pugui, no? Jo crec que això és un gran valor que tenim i que malauradament durant el confinament estricte a casa, no?, per entendre'ns, tot això es va quedar aturat i és una mica el que està costant més, no?, mica en mica anar recuperant. Sí que és cert, que l'aire lliure és el millor lloc on es poden fer les activitats perquè hi ha una gran ventilació, no?, per entendre'ns, però també és cert que fer una activitat al carrer implica, no?, un muntatge molt més gran i estar molt més alerta, no?, del que pugui passar, no? Per tant, aprofitar aquesta excusa de... Ho dic en el bon sentit, això d'aprofitar l'excusa, que no s'entengui malament, perquè és tot el contrari, aprofitar la benentesa d'aquest Sant Jordi per tornar a mig omplir places i carrers de la ciutat, crec que és interessant, no? I també estem intentant treballar una mica amb la lògica d'intentar descentralitzar al màxim, no?, aquestes activitats, no?, aconseguir que la cultura arribi als màxims racons possibles de la ciutat, i jo crec que aquesta, no?, aquest Sant Jordi vindria a ser una miqueta això.
Aquest any no hi haurà parades a les places i als carrers, que només es tindran, i ja entenc, de fet, llibreries, floristeries a la Porta del Comerç, però pot afectar d'alguna manera també el confinament comarcal que encara hi ha avui i que impedeix, per exemple, anar a passejar per Barcelona, com s'ha fet durant anys a les tardes del 2019 i anteriors?
Deixem que faci una prèvia, i és que... Jo tinc un punt d'estar trista, també, un punt de, ostres, m'encantaria, no?, poder pujar a plaça Octavià i veure que està plena de tot i tothom, per entendre'ns, però clar, la situació tampoc no està encara per tirar coets, no?, i per tant hem aplicat el protocol de Sant Jordi, que és el protocol que aplica tot el país, no?, per tant, treballant amb aquesta lògica de fer que sigui un Sant Jordi més controlat, un Sant Jordi més de petit format, no?, més reduït, i aquí sí que hem aconseguit, no?, que les llibreries i floristeries i editorials que així volguessin i que tinguessin la seu aquí a Sant Cugat poguessin posar una paradeta davant de la porta de casa seva. Confinament comarcal, clar, és evident, que si no pots deixar a Passeig de Gràcia, no?, que de fet Passeig de Gràcia tampoc no serà el Passeig de Gràcia que era anteriorment, no?, per tant, la situació és tan igual i diferent al mateix temps que, no?, que tots els altres anys, que sí, jo entenc que avui a la tarda, a més, és divendres de Sant Jordi, no?, vull dir que això també és un tema important, crec que hi haurà moviment i crec que serà una bona jornada per les llibreries, les floristeries i les editorials.
I sembla que farà bon temps, com a mi no ha començat bé el dia. No sé, ja per acabar, això, més enllà d'aquests confinaments i d'aquestes mesures, alguna activitat, algun acte que recomani ja d'avui, de Sant Jordi a Sant Cugat, que no ens puguem perdre?
Jo avui tinc el cor divís entre dos actes que malauradament passen a la mateixa hora a dos llocs diferents. Les coses passen a les millors famílies, i més si a les 10 del vespre hem de ser tots a casa, no?, que no permet fer primer una activitat i després l'altra. Hi havia dues activitats que per mi són molt boniques. Una és el tradicional concert de Sant Jordi a l'Orquestra Simfònica, que per mi és una d'aquestes cites anuals, no?, que s'hi ha d'anar sí o sí. I això es fa al Teatre Auditori a les 8 del vespre, i a la mateixa hora al taller hi ha un recital de poesia amb poemes de Joan Margarit, que com sabeu, no?, va morir ara fa relativament poc i va ser poeta d'honor del Festival Nacional de Poesia l'any 2030, no? També farà un acte molt bonic, no? I si tinc aquest vespre tinc el cor una mica dividit.
Des de Cugat Media, evidentment, ho seguirem. Podreu veure imatges aquest vespre de la Diada de Sant Jordi a Sant Cugat, de com s'ha celebrat i dels diferents actes que hi hagi. Esther Madrona, tinta d'Alcaldia de Cultura, bon dia, moltes gràcies per atendre'ns i bon Sant Jordi.
Moltes gràcies i bon Sant Jordi a vosaltres igualment.
Llibres per regalar aquest Sant Jordi. Jessamí Boada, cantant i compositora.
M'agradaria recomanar-vos aquest llibre d'un autor japonès que es diu Nakajima, El poeta que rugió a la luna i se convirtió en tigre. És un llibre, un recull de contes, de 8 contes, I m'encanta perquè t'apropa doncs, a la cultura japonesa, a la filosofia, una miqueta de vida, a la relació que tenen amb els animals. I és un món de fantasia, d'imaginació, i que a mi m'ha inspirat moltíssim, doncs, inclús a escriure una cançó pel meu segon disc, que es diu El Tigre. I crec que és molt important doncs, trobar això, llibres, cançons, poemes que a tu et puguin inspirar per crear altres coses també. Així que recomano moltíssim aquest llibre. Espero que us agradi molt. Bon Sant Jordi!
Soc la Marta, mestra de primària. Quina il·lusió tornar a fer sortides i colònies.
Soc l'Oriol, membre d'un AMPA. Quina il·lusió tornar a tenir extraescolars i casals d'estiu.
Soc en Marc, monitor de cau. Quina il·lusió tornar a organitzar colònies.
Som Aula 2 i seguim treballant perquè els nois i noies de casa nostra aprenguin i creixin a través del joc i la diversió. Naturalment, respectant grups bombolla i amb totes les mesures Covid de seguretat. Per més informació de les nostres colònies, casals d'estiu i activitats extraescolars, contacta'ns al 93 280 60 06, 93 280 60 06 o a www.aula2.cat. Aula 2, amb la il·lusió del primer dia. Llibres per regalar aquest Sant Jordi. Estela Pareja, directora de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats.
Un llibre que us recomano per aquest Sant Jordi és un llibre escrit per en Miguel Pajares que es diu Refugiats climàtics, el gran repte del segle XXI, publicat pel Raig Verd. I és un assaig en el que s'investiga no? sobre la situació que genera de desplaçament forçat que genera el canvi climàtic i els desastres naturals. No? I bueno, és una proposta, diguéssim, sobre com poder abordar des del punt de vista dels drets humans aquestes situacions de desplaçament forçat, analitzant en els diferents continents quines són les situacions de desplaçament forçat que s'han generat fruit del canvi climàtic i els desplaçaments que han generat.
Els treballadors d'Onze presenten el gran secret dels catalans.
Tots coneixem aquest secret. El que passa és que de vegades se'ns oblida.
El gran secret dels catalans és molt simple. Quan hem de fer una cosa bona pel país i per la gent la fem, units. I això no ho para ningú.
Tot comença a la plaça. 11.
El 30 d'abril farà 20 anys que va néixer Black Night, el teu programa de música negra.
Dimarts 27, a les 12 del migdia, programa especial de celebració dels 20 anys de Black Night a Ràdio Sant Cugat.
No hi faltis.
Black Night. Ràdio Sant Cugat, amb Jordi Casellas i Esteve Alló.
Descobreix la música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat.
Bona tarda, són les 7.
Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
propostes... Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
A qui li regalaries una rosa?
Doncs a la mare, perquè és la dona més especial de la meva vida.
Regalaria la rosa a la meva mare, que amb el confinament comarcal no la puc veure, y a todas las mares y donas del mundo.
A mi madre, porque, no sé, me cuida mucho y creo que se la merece la rosa.
Puedo decir que a mi madre, pero ella no está aquí, ella vive en otro país y me gustaría mucho regalarla con una rosa en un libro también. Creo que sería especial.
3 minuts passen de 2:15 del matí d'aquest 23 d'abril, Sant Jordi de 2021. Després de la tinenta d'alcaldia de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat, ara tenim al telèfon la consellera de Cultura, la santcugatenca també, de fet, Àngels Ponsa. Primer, bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia, gràcies a vosaltres, molt bon dia a tothom.
Li preguntaré, de fet, primer com es presenta aquest Sant Jordi en situació de pandèmia encara i amb restriccions, però sembla, toquem fusta, que hi ha de baixada la pandèmia.
Sembla que sí, però en tot cas Sant Jordi tira endavant. Sant Jordi ha sigut com el tret de sortida d'aquest túnel que veníem arrossegant de feia dies, de fa mesos, de fet fa gairebé un any. L'any passat no vam tenir un Sant Jordi normal. Aquest any tampoc ho serà, no serà com el del 19, però en tot cas serà millor que el que vam tenir l'any passat i esperem que pugui ser un Sant Jordi ben gaudit per tothom.
De fet, la cultura pot tornar a sortir al carrer. Com d'important és això per la cultura en general, però també en un dia com avui, el més important de l'any segurament per escriptors, llibreries, editorials, el llibre en definitiva?
És importantíssim. O sigui, poder fer Sant Jordi, poder haver donat aquest tret de sortida, que haguem pogut treballar aquest pla que fa més de 3 mesos que vam començar, de fet vam començar després de Nadal, que l'hem pogut treballar conjuntament també amb els municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació de Micropobles, tots en conjunt, amb tota la cadena de valor del llibre, encapçalats per la Cambra del Llibre, i que va ser aprovat pel govern fa un mes, tot just, doncs que s'hagi pogut aplicar en la seva totalitat. Això doncs ens fa feliços a tots, perquè realment serà un Sant Jordi ordenat, serà un Sant Jordi que no serà massiu com el d'altres anys perquè la pandèmia ens ho impedeix, però serà un Sant Jordi que déu-n'hi-do, jo diria que el podem gaudir bé.
I d'un sector especialment tocat, com molts altres, evidentment, però que com el llibre, les llibreries, però que l'any passat, com tothom sap, a casa va prendre especial rellevància, es va llegir molt.
Exactament, venim d'un moment que això sí que s'hauria de quedar. Venim d'un temps de confinament domiciliari que ens hem tots refugiat amb els llibres. La veritat és que vam incrementar molt, molt l'índex de lectura. D'això n'estem satisfets i això ho hem de mantenir i ho hem de fer créixer. I, per tant, potser a partir d'anar recuperant aquestes coses que durant un any no ens han estat possibles, també serà motiu de que les gaudim més, no? De que les valorem més, de que les apreciem més, i per tant llegir també és un d'aquests plaers, no? I va tan associat i tan lligat al dia de Sant Jordi que de fet són indestriables, no?
Més enllà d'això, ara que sembla que ja relaxen algunes mesures a partir de dilluns, també la mobilitat, veu aviat la possibilitat de tornar a tenir concerts, espectacles, actes culturals com abans, diríem, amb un aforament no tan limitat, potser a l'aire lliure, amb l'arribada del bon temps?
Estem treballant aquí ara, justament un cop vam acabar ja el Pla de Sant Jordi i ens vam posar en el tema festivals, perquè festivals i actes de primavera i estiu, que n'hi ha molts, de tots els àmbits de la cultura, també la cultura popular, que fa molt de temps que està molt restringida a causa de la pandèmia, i ara estem aquí justament intentant fer-ho bé, perquè no ho podem fer malament, i a més la cultura s'ha destacat tot aquest any per fer les coses molt ben fetes. Hem tingut la sort d'estar oberts, cosa que no és habitual a Europa. En general, la cultura està tancada encara ara. Aquí l'hem pogut mantenir oberta gràcies a aquestes mesures i ben aplicades. I ara just estem treballant perquè els festivals de primavera-estiu puguin ser el més normals, entre cometes, possible. Segurament no tindrem aforaments al 100%, però també és bastant segur que puguem superar el 50% que tenim ara i acostar-nos al 70-80%. Estem treballant amb aquesta perspectiva.
Doncs ja estarem pendents. Acabo. Què té previst per fer aquest Sant Jordi, consellera?
Tinc una agenda una mica tapeïda. L'he començat a les 8 del dematí i l'acabaré a Sant Cugat, l'acabaré amb el concert de l'Orquestra Sant Cugat, el concert típic de Sant Jordi, que és ja una tradició a la nostra ciutat, l'acabaré allà. O sigui, i no tinc gaire temps allò per parar-me, perquè vull atendre tothom i vull acudir tot arreu, vull fer costat al sector, vull estar també la darrera llibrenta i amb molta alegria de poder fer Sant Jordi.
Doncs la deixem. De seguida parlarem també d'aquest concert de Sant Jordi de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat amb el seu director. Àngels Ponsa, consellera de Cultura de la Generalitat, moltes gràcies per atendre Cugat Mèdia.
Gràcies a vosaltres i molt bona diada.
Dos quarts i mig d'onze, anem al carrer per copsar aquest ambient de Sant Jordi a Sant Cugat. Tenim a nosaltres la nostra companya Clara Verdagí. Clara, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
On et trobes ara?
Què tal? Doncs mira, ara mateix em trobo a la Rambla del Celler, a la llibreria El Celler de Llibres, aquí, que tenen una paradeta bastant gran, la veritat, i plena de gent ara mateix.
Sí, hi ha molta gent.
Hi ha molta gent, i per parlar una mica doncs de quins llibres s'estan venent més avui, o s'estan preguntant, o quins són els èxits d'aquest Sant Jordi, doncs ens acompanya el llibreter Pablo Jiménez. Molt bon dia, Pablo.
Hola, bon dia.
Com esteu vivint aquest Sant Jordi tan estrany?
Doncs mira, realment ha sigut molt estrany, perquè una de les coses que hem notat, no només nosaltres, sinó totes les llibreries de Catalunya, és que hi ha hagut moltíssima gent que s'ha avançat a Sant Jordi, que ha anat comprant al llarg de tota la setmana, fins i tot la setmana passada, i no sé, ens feia una miqueta de por que avui no hi hagués ambient, que no hi hagués gent, però no, hi ha molta gent al carrer, hi ha gent que està venint a les parades, que està venint a les llibreries, i molt contents després de que l'any passat, malauradament, no poguéssim celebrar Sant Jordi, doncs el fet d'aquest any poder estar novament al carrer amb les parades, poder estar tenint la gent a la llibreria i poder estar vivint aquesta diada tan especial per tots els que ens agrada la cultura com és Sant Jordi, doncs molt contents, la veritat.
De fet, el dia acompanya moltíssim. Us esperàveu que fes aquest sol després d'uns dies així de núvol, de pluja, de mal temps?
Mira, jo ahir tenia molta por, perquè els pronòstics del temps deien que avui faria sol, però jo ahir a la tarda veia uns núvols negres que passaven i deia, ai, 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 veuràs demà. I no, afortunadament estem tenint un sol esplèndid, fa un dia amb una temperatura molt agradable. Jo crec que ara al migdia fins i tot ens podrem treure el jersei i estar en maniga curta. O sigui que si voleu prendre el sol i mirar llibres, és el dia ideal.
Ara la ciutadania potser també s'està preguntant quins són els llibres més venuts aquest Sant Jordi o pels que més t'estan preguntant fins ara, Pablo?
A veure, és una cosa que varia en cada ciutat, fins i tot per barris, però està clar que Xavier Bosch, sent autor de Sant Cugat com és, i acabant de treure un llibre nou, doncs és un dels més venuts, el Jaume Cabré, l'Anguila de Paula Bonet, està sent una sorpresa molt agradable, però a cada llibreria també donem el nostre toc, no? Nosaltres, per exemple, recomanem molt un llibre que no saps ben bé si és infantil, juvenil, d'adult, una mena de Principito, per entendre'ns, que es diu El niño, el topo, el zorro i el caballo, coses de cuina, evidentment, cada any es mouen molt, no sé, molt variat, molt variat.
Doncs Pablo, moltes gràcies per atendre els micròfons de Cugat Mèdia, et deixem que treballis, que avui tens molta feina i molt bon Sant Jordi.
Moltíssimes gràcies, un plaer haver-vos atès.
Clara.
Doncs això, ja ho heu sentit, Martí?
Sí, no sé si pots atracar algú més així ràpid de la cua, que estigui mirant llibres o que estigui mirant la paradeta.
Mira, anem a apropar-nos, ara buscarem algú que estigui dissimuladament buscant un llibre. Mira, a veure, aquí veig una parella que estan mirant un llibre. Hola, bon dia. Què tal?
Hola, bon dia, molt bé.
Com esteu vivint aquest Sant Jordi tan estrany?
Home, pues molt bé, passejant, mirant llibres, aprofitant aquest any, que l'any passat sí que va ser caòtic, però aquest any pues aprofitant de les restriccions que tenim, però aprofitant-les al màxim.
Teníeu ganes de Sant Jordi?
Sí, moltes, moltes. Moltes de sortir, de gaudir dels llibres, de veure moviment, de veure vida, una mica de vida, perquè amb tot el que estem passant ho necessitem.
Ja sabeu quin llibre us autoregalareu o regalareu a algú?
Algun títol en ment?
Sí. Sí, és una mica secret, però bueno, la meva filla un llibre d'infermeria, de coses que ella demanava, que ella volia. Al meu marit li agrada molt la Dolores Redondo i el Paraula de jueu. I altra no t'ho puc dir, sorpresa.
Esperem que el pare i la filla tampoc ho estiguin escoltant. El tercer títol no l'ha pogut dir perquè, evidentment, ens acompanya aquí el fill. No? Imagino que ets el fill.
Sí, sóc el fill.
Com estàs vivint tu aquest Sant Jordi?
Bé, de moment bé. Acabem de sortir de casa, o sigui que ho estem començant a disfrutar. Però bé, amb ganes, perquè l'any passat va ser una mica avorrit. Deixem-lo un avorrit, perquè diríem barbaritats.
Doncs moltíssimes gràcies als dos, que tingueu molt bon Sant Jordi.
Igualment.
I a disfrutar d'aquest dia.
Igualment.
Moltes gràcies.
Adéu.
Doncs Martí, la gent aquí també té molta gent d'aquest Sant Jordi, el temps acompanya moltíssim. I esperem això, que sigui un Sant Jordi com fa un any que no vivim, no?
I tant, i a més em sembla que a banda del temps que acompanya, des de les 10 hi ha molta gent al carrer, tot i ser dia laborable, tot i ser divendres, la gent ha sortit al carrer,
sí,
està
sí.
mirant llibres, roses, fantàstic. Clara, qualsevol cosa, diem, ens dius, per connectar, a veure qualsevol novetat o qualsevol cosa nova per veure com és aquest ambient d'aquest Sant Jordi 2021. Gràcies.
I tant, Martí, moltes gràcies a tu.
Y regalarías una rosa.
A Bad Bunny porque le quiero mucho y porque es mi ídolo y le amo.
Al de One Direction porque me semblan una banda súper bonita.
A Harry Styles porque me estimo molt y porque es mi ídolo.
Especial Sant Jordi, al 91.5 FM.
Entre suo i de matinada he despertat un malson, altre cop.
Com heu anat escoltant durant el que portem de programa, aquesta setmana de Sant Jordi hem sortit al carrer a preguntar a la ciutadania a qui li regalaria una rosa. Ens han dit de tot, des de cantants, polítics, fins a la parella i familiars diversos, i també per molts motius diferents. Però de totes ens va cridar l'atenció una.
Pues a la meva germana, perquè m'ha donat la seva mèdula i gràcies a ella estic viva.
És la cinquantenca Clara Gomà i la tenim a l'altra banda del telèfon. Li vam demanar, de fet, el telèfon quan la vam trobar pel carrer per explicar-nos aquesta història. Clara, primer, bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Explica-ho tu mateixa, va rebre un trasplantament de mèdula òssia per part de la teva germana, sí. Que dius que et va salvar la vida. Això va ser just abans de la pandèmia, de fet.
El 6 de febrer em van fer el trasplantament, però jo ja portava 2 anys malalta. Un quimio, però un quimio molt suau, i anava fent, i de cop i volta em van dir t'has de trasplantar. I la meva germana, la veritat és que va ser dir-li i dir feu-me les proves. I van fer les proves de compatibilitat i érem compatibles al 100%. Clar, llavors els metges van dir, què passa aquí? Perquè jo ja sóc gran, jo tinc 70 anys. I en el clínic no em fan d'aquestes edats. Em fan fins als 65, em feien. Jo vaig ser la primera de 70. I mira, gràcies a Déu, suposo que perquè érem tan compatibles, doncs va sortir tot molt bé. Va ser molt més fàcil, en realitat ha sigut dur, però va ser més fàcil del que jo m'imaginava.
De fet, això, comentaves que a partir de certa edat no s'acostumen a fer trasplantaments d'aquest tipus. Per què en el teu cas sí?
Doncs pues mira, perquè primer va canviar el metge que em portava, l'hematòleg que em portava de la mútua de Terrassa, el doctor Martí, va insistir molt, havia treballat allà en el clínic i va estar insistint amb la gent dels trasplantaments i els hi va dir, feu-li totes les proves que vulgueu abans de fer-li, però ja veureu com li podeu fer. I llavors em van fer de tot, vull dir, el cor, els pulmons, els ossos, em van mirar de tot arreu i van dir, però aquesta senyora és com si en tingués 65. Llavors ja em van dir, bueno, va, diu, si tu estàs decidida, ara això sí, t'expliquen una pel·lícula de terror gairebé, de tot, però després, doncs no va ser així, gràcies a Déu no va ser així.
Era per algun...
I va anar tot molt bé.
Per algun tipus de leucèmia, ja està recuperada del tot?
Sí, ja està, l'enfermetat ja no hi és. Ha anat molt ràpid, la veritat és que ha anat molt bé, per això dic que ha anat molt bé. L'únic que va ser l'inconvenient, que em van sortir uns fongs a la boca, que és normal dintre d'un trasplantament de mèdula, i llavors, estant allà, la setmana d'haver-me trasplantat, em van haver d'operar d'urgències de la boca per treure-me'ls perquè eren dolents. I llavors és la seqüela que m'ha quedat, que ara començo, ara, després de 14 mesos, a menjar sòlid. Fins ara només menjava que purés i líquids. I he perdut 34 quilos.
Ostres.
Que estic de pressa, sí.
I ara parlem de també com es viu aquesta convalescència en una pandèmia mundial i amb els confinaments que hi ha hagut, perquè just...
Molt dur. Molt dur perquè m'obligaven a caminar, perquè tenia, clar, estava molt fluixa, i tenia que baixar a caminar al jardí de casa, allò quan no hi havia ningú, per clar, agafar força les cames, però les cames no m'aguantaven. Em van posar un fisio a casa també per reforçar la musculatura, perquè és que no t'aguantes, Comences de zero, tant de vacunar de tot com un nen petit. Jo em vaig quedar a zero. Em van treure tot el meu, diguéssim, interior de la mèdula per posar-me-la de la meva germana.
Ara aprofundim sobre com vau viure la pandèmia, perquè també tenim l'altra part de la història, la Mercè Gomà. Bon dia, primer.
Hola, bon dia, què tal?
Com ho vas viure, tu?
La meva germana?
Sí, exacte, el trasplantament, això.
Sí, ja portàvem un temps, com ha dit ella, doncs que ja sabíem que la malaltia hi era i es anava mantenint a ratlla, però quan va ser el moment de dir no hi ha altre que un trasplantament, dic, som-hi. No vaig ni que pensar res, ni plantejar-m'ho ni res, vull dir, el meu cor, tot, som-hi, i ja està. I així va ser, i pocs dies, bueno, sí que és veritat que preocupats, doncs tots, jo em vaig assessorar una mica per veure com la podia ajudar també amb ella, no?, a portar aquest camí, i bé, doncs a partir d'aquí, fer-me tot el tractament que vaig haver de fer uns quants dies abans, i anar un dia allà, estar una estona amb una màquina, i au, i ja està.
Sí, sembla fàcil així.
Sí, és fàcil, passa que físicament és fàcil. Primer, sí que no estàs assustada. Estàs amb aquella cosa de dir, a veure, com m'ho faran? Perquè antigament ho feien a través de l'os, i punxaven l'os, i era més fumut, no? Però ara ja això, almenys al clínic no ho fan ja, així, d'aquesta manera. Llavors és la incògnita, dic, farà mal, no farà mal, què passarà, no passarà. Mm. Però no, mal tens uns quants dies una mica de dolor als ossos, però res que no es pugui suportar, i més sabent per què és, evidentment. Dius, que al final d'allò suposa doncs, una altra vida, una altra oportunitat, i que tenia la meva germana doncs, molt més anys amb nosaltres, no? I tota la família. Bé, que ha sigut una cosa conjunta, tots hem fet pinya i hem anat parlant darrere d'ella, cosa que ella no sap. Per veure com l'animàvem i totes aquestes coses, i ara sabrà això.
Suposo que això també us ha unit més que abans, però llavors, com dèiem, arriba una pandèmia, uns primers mesos de confinament total i moltes restriccions també de mobilitat. Viviu, de fet, en comarques diferents. Com heu viscut aquesta pandèmia o com l'esteu vivint?
Bueno, jo bastant malament, perquè la situació doncs, és la que és, assusta una mica, ja també tinc una edat, tinc 61 anys, la por a morir, mira, ja és relativa, però la por a morir-se de com s'estan morint pobres... Això sí que no. Això sí que no ho sé, no sé pas si ho pogués afrontar. Morir-se sol com s'ha mort tanta gent, no?, en un hospital. I després el fet que cadascú de nosaltres vivim en poblacions diferents. La vida ens ha portat això. Els seus fills, un a Sant Cugat, amb ella, bueno, a prop, altre a Badalona i el meu fill a Barcelona. I jo, amb el meu home, a Vilanova i la Geltrú. I dius, ostres, quan ens veiem? Jo amb la meva germana des del juny de l'any passat no ens veiem. No ens hem vist, el meu fill l'he vist dos cops amb aquestes dues vegades que han pogut sortir, però i els seus fills igual, i clar, no es porta bé, no es porta bé, i tenim ganes d'abraçar-nos amb tothom que podem, la veritat. Som de bastant tocar i de bastant petonejar, i això costa.
De fet, Clara, no sé si ja que a partir de dilluns s'obre el confinament, es permet la mobilitat a tot Catalunya, no sé si us fareu arribar a la Rosa, més enllà d'aquesta metafòrica que preguntàvem, també físicament, o ja esperareu, com dèiem, a dilluns, que es permet la mobilitat a tot Catalunya?
No, ens esperarem a que ens posin la segona dosi de la vacuna, que ja portem una, els quatre més grans, diguéssim, la meva germana, el seu marit, el meu marit i jo, portem una dosi, i llavors esperarem a la segona i llavors hi farem una reunió important a la família. Sí, perquè jo tinc moltes ganes d'abraçar-la, la veritat, perquè fa molt de temps, però molt de temps. Que no podem, el que diu ella, petonejar-nos, abraçar-nos. Som una família que sempre hem estat molt junts, molt de tocar-nos, no?, per dir-ho d'alguna manera, i llavors això es porta malament. Això es porta molt malament.
I aquesta situació us ha canviat d'alguna manera? Us havíeu regalat mai roses entre germanes? Us ha canviat d'alguna manera aquesta situació? O ja dieu que estàveu molt unides?
No, no hem regalat mai roses. El que passa que potser sí que des del trasplantament estem molt més unides, inclús encara que no ens parlem. Vull dir, jo em sento molt unida, la meva germana. Molt. Per mi és com una segona mare, ja que la primera ja no la tenim, doncs és com la meva segona mare, no?, perquè, clar, m'ha donat la vida. Llavors, no sé, és un carinyo especial.
No ens parlem cada dia, no ens truquem cada dia,
No,
el que passa és que sabem que estem.
Encara que no ens truquem, jo em sento molt propera amb ella. La sento, no sé com explicar-ho.
la sento propera, i a vegades doncs, quan tinc coses d'explicar-li de la meva neta, que ella també se l'estima molt, doncs, també li envio un WhatsApp o li envio fotos dels nens, vull dir, ja ho sap ella, estem molt... hi ha més comunicació. Hi ha molta més comunicació.
I ja per acabar, parlem d'aquest Sant Jordi, què teniu pensat fer per aquest Sant Jordi? Sortireu a passejar cadascuna pel vostre poble, com dèieu, com el viureu primer, Mercè?
Mira, jo treballo, jo encara estic treballant, ja m'agradaria jubilar-me, però no em deixen. Però tinc el meu home amb lumbàlgia, o sigui que poca cosa. Teníem previst anar a dinar fora, fer un tomb, perquè aquest any aquí a Vilanova, en lloc de la Rambla, es fa al costat on jo treballo, i pensar-hi, mira que bé, doncs. Però poca cosa farem, perquè no podrem sortir. Ell està amb lumbàlgia i res, fer bondat. Mm-hmm. Però bé, sí, jo sí que... Jo he estat molts anys al Ram del Llibre, ara no, actualment. I la veritat és que el primer any que no vaig poder estar en una fira treballant a Barcelona, vaig plorar, eh? Mm-hmm. Vaig plorar perquè ho passes, et canses, estàs gotes, estàs 12 hores de peu allà amb la gent que et ve i dius, ostres, tu i matines, i acabes tardíssim. Però el primer any que no vaig poder estar davant en una fira, vaig plorar. I va ser molt dur. I encara a vegades em costa, eh? Entrem a una llibreria i... Però bueno, mira, la vida ens ha portat això i és el que hem d'entomar.
Una diada especial. Clara, com la viuràs?
Al matí al clínic. Perquè vaig a fer les revisions, que de tant en tant et fan una revisió. Però de vora ens vindrem aquí a Sant Cugat, anirem a dinar fora, el meu marit i jo... I a la tarda anirem a veure els llibres, les paradetes, i segurament em trobarem el meu fill i els nets, que pel carrer sí que ens veiem, diguéssim, no? A les cases no que no vaig, perquè com que la canalla encara van al... Bueno, són petits, van al col·le i això, sempre cada... Un o altre està confinat, perquè al col·le hi ha hagut un cas, en l'altre hi ha hagut... Saps? I llavors sí. Això ens fa por, el meu fill no vol. Diu, no, pel carrer, mama, pel carrer. Dic, bueno, doncs pel carrer. O sigui, demà a la tarda aniré a passejar pel carrer. I la rosa suposo que la tindré del meu fill. Mm-hmm. Perquè al meu marit ja li he dit, a mi no me la compris, eh? Són molt grans ja, jo prefereixo coses més pràctiques.
Esperem que a poc a poc tot vagi... Exacte. Esperem que tot a poc a poc vagi tornant a la normalitat. Sí, sí. Clara, Mercè Gomà, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre a Cugat Mèdia i que passeu un molt bon Sant Jordi.
Igualment, que vagi molt bé tothom.
Programa especial Sant Jordi, amb Martí González.
4 minuts i arribarem a les 11 del migdia, del matí, volíem dir. L'Orquestra Simfònica avui oferirà aquest divendres, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, un concert especial, el tradicional concert de Sant Jordi al Teatre Auditori. Serà a les 8 del vespre, i per parlar tenim a l'altra banda del telèfon el seu director, Josep Ferrer. Bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'm una mica com viuràs aquest Sant Jordi una mica diferent, el de l'any passat evidentment, però també el del 2019.
Home, mira, nosaltres estem imbuïts amb la preparació del concert. Aquest és un concert de la Simfònica Sant Cugat, en aquest cas dirigeix l'Ignasi Corella, aquest director, músic molt vinculat a la ciutat. Ell també porta l'orquestra de fusió i és un músic de molt, molt reconegut, i fem un concert amb obres de Manent, Serra, vull dir, molt, estem molt, molt, molt contents. Ara estem fent l'últim assaig ja, i aquesta tarda a veure el públic com reacciona.
Mm, un concert, com deies, dedicat principalment a compositors catalans.
Exactament. Jo sempre dic que no és que fem música catalana perquè siguin catalans, sinó perquè són molt bons. Vull dir, hi ha una generació de compositors de primeríssima categoria que per motius històrics, perquè van viure franquisme i perquè no van tenir cap tipus de promoció, són unes obres de grandíssima qualitat, molt impactants, molt espectaculars, però que s'interpreten poc perquè la gent no les coneix, i la gent sempre té tendència a programar el que es coneix. Llavors nosaltres fem aquest tema del nostre gra de sorra per donar a conèixer aquests compositors que són impressionants. Vull dir, la gent que vingui veurà bueno, que és una música fantàstica i que funciona molt bé i que al públic li agradarà molt.
Com dèiem, avui a les 8 del vespre al Teatre Auditori, un concert que també comptarà amb la participació de la violinista polonesa Kalina Makuta. Parla'ns una mica d'aquesta violinista.
Bueno, és una violinista, això ja ho has dit tu, polonesa, està afincada a Catalunya de fa molts anys i ja va venir amb nosaltres, vam fer un concert fa uns anys, el concert de violí i orquestra de Tchaikovsky, i ens va deixar enlluernats, ens va agradar molt, i ara que hem tingut l'oportunitat, doncs l'hem tornat a demanar la seva col·laboració. És amb un caprici d'un compositor, Joan Manent, que és un d'aquests compositors que deia abans que són grandíssims compositors, grandíssims músics, que malauradament són poc coneguts, i precisament ens farà un caprici per violí i orquestra, que està molt bé, que és una cosa de molt virtuosisme i que ja ho fa a la perfecció.
De seguida el continuem deixar amb l'assaig i els preparatius d'aquest concert, però com ha viscut una mica aquest any de pandèmia també l'Orquestra Simfònica?
Bé, nosaltres ens vam proposar des del primer moment doncs, no parar l'activitat, perquè tot ens apuntava cap a reduir, hem fet l'impossible per mantenir el contacte amb el públic. Primer, quan era el confinament total, a base de el que en dèiem simfònica a casa, a base de concerts amb streaming i aquest tipus de coses per la pàgina web. Després hi hem mantingut encara que... hem mantingut la programació, encara que sigui amb la meitat de l'aforament. Vull dir que vam arribar un moment que vam dir nosaltres farem els concerts, encara que no hi hagi ningú al teatre, el farem amb streaming per a la gent que es vulgui seguir, perquè el que no podem fer és parar l'activitat, perquè això és com anar en bicicleta. Si pares de pedalar, la bicicleta acabes. Doncs una orquestra sinfònica és un grup que necessita el treball constant, necessita l'entrenament, necessita escoltar-se, treballar junts, i per tant, amb totes les dificultats del món, però hem mantingut l'activitat i estem molt contents d'haver-ho fet, perquè tenim una orquestra que funciona.
Doncs com sentíem, encara que no s'hagi aturat del tot, l'orquestra continua, sí. I sembla que ja els aforaments, diríem, poden pujar una mica a partir de dilluns també en els espectacles culturals, i estarem pendents de com avança aquesta pandèmia i també del seguiment de l'Orquestra Simfònica. Com dèiem, aquest divendres, avui, a les 8 del vespre, al Teatre Auditori, concert de Sant Jordi de l'Orquestra Simfònica, encara hi ha entrades, el web del Teatre Auditori es poden adquirir per 28 euros. Gràcies, Josep Ferrer, per atendre'ns i que vagi molt bé el concert de Sant Jordi.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Cugat.cat. Notícies.
Bon dia, avui és Sant Jordi i aquest Sant Jordi de 2021 a Sant Cugat s'assemblarà més a la festa d'estiu que es va organitzar a tot Catalunya el 23 de juliol passat que no pas a qualsevol altre dia del llibre i la rosa d'anys anteriors, tot i que l'objectiu és que l'esperit sigui el mateix. No hi ha parades de llibres i roses a la plaça d'Octavià, sinó que cada llibreria i floristeria que ho vulgui posa una taula davant de la seva botiga per vendre els seus productes. A la tarda, però, hi haurà activitats per a totes les edats repartides per la ciutat, a més del concert de Sant Jordi de la Simfònica i el recital de poesia per tancar el dia. Un 22% dels centres de Sant Cugat té algun grup confinat, 2 punts més que fa una setmana. La incidència de la Covid-19 a la comunitat educativa creix per segona setmana consecutiva i afecta un total de 17 centres i 596 persones, segons les dades facilitades pel Departament d'Educació de la Generalitat. Entre aquesta afectació no està l'escola La Mirada, que constava com a centre confinat, però segons ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el mateix centre i amb la Conselleria d'Educació, s'ha tractat d'un error en les dades. L'MD de Valldoreix ha estat víctima d'una ciberestafa. Els fets van tenir lloc fa un parell de setmanes i l'estafa ha suposat que l'MD perdés 43.000 euros. Tot plegat ho ha donat a conèixer aquest dijous el vocal de Noves Tecnologies, Bernat Gisbert, a la Junta de Veïns.
El que és l'estafa va ser que una gent que es dedica a això, uns estafadors, com han passat en molts altres ajuntaments, es van fer passar per una empresa proveïdora de l'MD, com que no havien rebut el pagament d'unes factures. I la sorpresa va ser que al cap d'uns dies aquesta empresa, que és la que se li havia de pagar, ens va dir que no havia cobrat, quan des de l'MD doncs, se li havia pagat, no?
Els nombrosos actes incívics i vandàlics que tenen lloc als voltants de l'escola La Floresta els caps de setmana, segons paraules del president del Consell de Barri de La Floresta, Marco Simarro, ha estat un dels temes principals del Consell d'aquest dijous.
Persones que encara doncs, tampoc tenim molt clar qui estem interpel·lant o qui identificar en tot això, però generen doncs, festes, tot tipus d'actes incívics, malmeten un centre públic com l'Escola de la Foresta, un centre d'infants també, al cap i a la fi, i bueno, tot tipus d'actuacions que no són tolerables, no?
I en esports, el Club Voleibol Sant Cugat B es juga l'ascens a Superliga 2, segona categoria estatal, a partir d'aquest divendres a Ourense.
Serveis informatius de Cugat.cat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Regalaries una rosa.
El meu avi, ja que porto 6 mesos sense veure'l, ja que està ingressat a l'hospital.
A mi abuela, porque ya está en el cielo.
Pues se la regalé con muchísimo, muchísimo cariño a mi abuelita, que ha fallecido, sí. Porque pues le tenía muchísimo cariño y cuando estaba con ella pues me sentía muy bien.
Programa especial Sant Jordi amb Martí González.
4 minuts passen de les 11 del matí, ja ens hem actualitzat i ara seguim amb aquest especial de Sant Jordi a Ràdio Sant Cugat i tenim a l'altra banda del telèfon a l'escriptora santcugatenca Empar Moliner. Bon dia, Empar, gràcies per atendre'ns.
Bon dia, bon Sant Jordi.
Bon Sant Jordi. Com es presenta aquest Sant Jordi?
Bé, més normal que el de l'any passat. Clar, l'any passat, per exemple, no va haver-hi... Es van interrompre totes les firmes, no? I aquest any no. Es va fer allò que es va intentar fer d'un lloc perimetrat, però vaja, al final no va firmar ningú. I aquest any sí que firma... Sí que hi ha escriptors firmant. No tothom, perquè, esclar, autors que, per exemple, van treure llibre l'any passat, que no van firmar, aquest any no firmen, però és que no hi cap tothom. Però es tracta de que tothom compri llibres i que potser els autors que no trobareu pel carrer, doncs els podreu trobar potser més endavant en un club de lectura, quan es pugui fer. Però hi ha molt ambient, jo veig molta gent amb ganes de comprar.
Sí, ho hem anat copsant, com a mínim a Sant Cugat hi ha força gent, sí. Ja de bon matí.
Sí.
Com d'important era això per la cultura i en concret pel sector del llibre també poder tornar a sortir al carrer?
Mira, és que el que és molt important i és miraculós i és flipant és que el llibre sigui una indústria. Com el cinema, com el teatre, o sigui, és una indústria que mou diners. Això a mi em flipa. És a dir, no és cap favor que estem fent, no. Ens agrada comprar llibres, fins i tot llegir-los, i els regalem avui. Jo sí, sempre, cada any ho penso, això, però és que és igual, ho hem de dir. Jo sí, veiés aquesta festa que la fan al Japó, o a Nova Zelanda, diria, quina flipada, per favor, quina idea, i la fem nosaltres, és nostra, en aquest petit racó de món, ens regalem llibres i flors.
I tant, i aquest any ho podem fer una mica més que l'any passat, com deies, sí. No has publicat llibre aquest any, però sí l'any passat, que pràcticament sí. No hi va haver Sant Jordi, com dèiem,
sí.
És que abans no érem així, es diuen recull de sí. 12 contes, creus que el que s'escrigui, o el que s'ha escrit a partir del març del 2020 tindrà a veure's tot amb la pandèmia? Ens ha canviat d'alguna manera, també com a societat?
És una gran pregunta, és a dir, jo parlo amb companys, escriptors, però també amb... guionistes, autors de teatre, és a dir, tothom que estigui fent ficció en aquests moments s'ha de plantejar la idea de dir els personatges van o no van amb mascareta. Jo, per exemple, ara havia d'entregar un conte per un recull d'autors de contes que sortirà a l'estiu i ens van dir, mireu, heu de fer que el conte, només us demanem que sigui ambientat a l'estiu perquè és la lectura d'estiu, bla, bla. I jo pensava, ostres, però és que no puc fer-lo sense mascareta, no puc. No, és a dir, és molt estrany, és molt estrany. I de la mateixa manera que quan tu veus, per exemple, pel·lícules americanes o pel·lícules europees, tu penses, el fet que a Amèrica hi hagi permís d'armes condiciona els guions de les pel·lícules. O sigui, hi ha personatges que tenen pistoles i es maten més. És a dir, si tu vols fer a Europa assassins... doncs ho has de fer d'una altra manera, és a dir, la vida et condiciona, i això igual. És a dir, tu com pots escriure ara d'una relació entre dues persones que es coneixen, com? A Tinder, sí, però on queden? ostres, és molt estrany. I de vegades a mi em passa que estic mirant, per exemple, una pel·lícula i de cop em ve un moment al cap de dir, ostres, que van sense mascareta. Ah, no, clar, això és una pel·lícula.
O que està molt a prop, sí.
Sí. O sigui que ha condicionat, sens dubte. Bé, a els autors que facin històries contemporànies, naturalment. Hi ha autors que fan novel·la històrica o que fan... Que també t'has de plantejar per què, no? És a dir, per què hi ha molta gent que fa novel·la històrica? Doncs potser perquè no vol explicar aquesta realitat, en vol explicar una altra, no?
Mm-hmm. Acabo, què tens pensat fer aquest Sant Jordi, encara amb confinament comarcal? No sé com el viuràs.
Sí, jo clar, vaig a treballar a Barcelona, figura, perquè... Mm-hmm. Avui es fan tot de programes de ràdio des del carrer, bueno, com vosaltres, no? Tothom està fent programes al carrer, és divertit fer-ho, i per tant hi haig d'anar allà. També a l'Ateneu fan unes lectures, que també ens han demanat a alguns escriptors que anem a llegir allà. Tot de coses, i llavors, per tant, aprofitaré per donar una volta, perquè tinc coartada.
Exacte.
Llavors a la tarda vindré a comprar a la llibreria meva de Sant Cugat, bueno, Soc molt infidel, vaig a totes. Vull regalar uns llibres que ja tenia encarregats, perquè no són novetats, llavors volia regalar uns llibres que no fossin novetats, però els volia comprar avui.
Sí que ens vols fer una recomanació, però no sé si la pots fer ara també per nosaltres, aquests llibres que no són d'aquest any, diríem, no són els que surten a les anuncis, però alguna recomanació que puguis fer pels oients?
Per aquí, clar, hem de pensar per aquí, perquè hi ha un llibre per tothom. Clar. Jo, per exemple, aquests dies estava pensant, la gent que li agrada el vi, què pots regalar? Doncs, per exemple, la guia de vins del Va de Vi. O, per exemple, jo molt preocupada estic jo per la lectura dels adolescents, pels que han passat Harry Potter, no? que ja no volen llegir Harry Potter, però hi volen lectures per adults, i no volen lectures juvenils. Doncs jo aquest any a la meva filla li regalaré el Primo Levi, el llibre del Primo Levi, si això és un home, perquè penso que s'ha llegit el diari d'Anna Frank, que li ha interessat molt, i penso que aquest llibre ja el pot entendre molt. Si en volguessi un, igual de depriment, però que també podríeu regalar per adolescents, des del punt de vista d'una dona, un dels pocs testimonis de l'Holocaust que hi ha escrits per una dona, és el de la Liliana Milno, El fum de Birkenau, a Quaderns Crema en català i Acantilado en castellà. Són 7 històries, fins i tot amb un punt d'ironia, d'una terrible crueltat, i que són per tots els públics, per un adolescent de més de 14 també.
Doncs en prenem nota. Moltíssimes gràcies, Empar Moliner, per atendre'ns, i bon Sant Jordi.
De res. Igualment, bon Sant Jordi.
Tinc un núvol dins del cap que no em deixa veure més enllà dels contes que explicava.
11 minuts passen de les 11 del matí, encara seguim amb aquest especial de Sant Jordi i una altra trucada. Ara tenim a l'altra banda del telèfon a l'editor i escriptor santcugatenc Joan Ramon Armadà. Joan Ramon, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Primer, com viuràs aquest Sant Jordi especial, diferent, com l'estàs vivint? Com es presenta?
Doncs l'estic vivint a la Rambla del Celler amb una paradeta aquí recomanant llibres dels santcugatencs.
Com d'important era això, ja que hi ha paradetes, no com les teníem, no com les del 2019, diríem, a la plaça d'Octavià, etc., però hi ha paradetes. Com d'important era pel sector poder sortir al carrer després d'un any complicat com el de la pandèmia?
Home, era molt important perquè l'any passat no vam poder sortir justament, i clar, per aquest sector el fet de no sortir per Sant Jordi és directament una catàstrofe. Per tant, poder sortir, encara que sigui no amb les condicions d'altres anys, com era això a la plaça Octavià, amb un munt de paradetes, de roses i llibres, diguem, tot el dia ple de gent, però vaja, és molt important perquè igualment veiem que la ciutadania té ganes de parar-se, de remenar, de mirar llibres i fer-ho d'una manera, encara que no sigui com el 2019, que és molt millor que el 2020.
També com a editor i com a recomanador ara mateix, quins llibres està recomanant més aquest any? Quins llibres recomanaries per a algú que passegés per Sant Cugat?
Dels nostres o dels altres?
Pots dir les dues coses?
Val, doncs mira, dels nostres, les dues novetats que tenim aquest any és un que es diu Política Criminal, que són relats curts de novel·la negra, en aquest cas ambientats al món de la política, i escriuen alguns expolítics com la Marina Geli o l'Antonio Baños, i santcugatencs com la Gata Guinó o jo mateix. I en una línia bastant diferent tenim un que es diu Paraules de mort, que són textos reals de criminals reals escrits des de la presó, de tan bona gent com Ted Bundy o Charles Manson o la Bonnie Parker, que és la dona de Bonnie and Clyde. Vull dir, són relats reals de criminals reals per veure una mica què els hi passava pel cap a tota aquesta bona gent.
Tot una mica relacionat amb la novel·la negra, aquest Sant Cugat. No sé, això també, la pandèmia com ha afectat a festivals, a altres actes i esdeveniments, més enllà de Sant Jordi, evidentment, literaris?
Doncs està tot una mica aturat o amb pinces agafat, perquè tots estem pendents de què passarà. Hi ha festivals tant de cinema com de novel·la negra que s'estan fent amb les mesures de seguretat, amb aforaments limitats, i més val que sigui així que no es facin. Per tant, està bé que la cosa vagi continuant endavant, encara que sigui, doncs això, amb circumstàncies especials, però considerem que ens hem de moure i no ens podem quedar quiets, perquè si no, no avançarem. Ja l'any que ve, o d'aquí dos anys, o quan esperem que sigui aviat, recuperar la normalitat, no sé si nova o vella, però tornar a fer les coses el més semblant possible al que les fèiem abans, i mentre no sigui possible, doncs seguir i fer el que es pugui per amb totes les mesures i tot el que calgui per no encomanar ningú, però que la cosa continuï endavant, tant la cultura com l'economia, com tot una mica.
No sé si ho hem dit, però parlàvem d'Edicions Xandri. Com està aquest tema amb l'editorial? Teníem entès això, que te'l venies, que us el veníeu. No sé en quin punt està en aquest
sí,
moment.
Sí, doncs aquest any l'editorial està de traspàs a un dels autors que havíem publicat els primers anys, que és el Sebastià Benassà. És el que ara es fa càrrec de l'editorial. Aquest és un any de transició, perquè entre que l'any passat no vam poder fer res i aquest any estem de ple traspàs, doncs és tot una mica estrany, però en un futur en Sebastià Benassà és el que es farà càrrec de l'editorial, i jo faré un pas al costat, que està bastant de moda aquesta expressió, per dedicar-me més a aspectes relacionats amb el cinema.
Doncs perfecte, ja estarem pendents. Moltíssimes gràcies, Joan Ramon, i animem a tothom a qui pugui i vulgui sortir al carrer a passar també per les llibreries, tant per la Rambla del Celler com per la que pugui, aquestes paradetes que estan, diríem, a la porta de les llibreries, per viure aquest Sant Jordi també a Sant Cugat. Gràcies per atendre'ns, Joan Ramon, i bon Sant Jordi.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé, bon Sant Jordi.
A qui li regalaries una rosa?
Doncs a la mare, perquè és la dona més especial de la meva vida.
Regalaria la rosa a la meva mare, que amb el confinament comarcal no la puc veure, i a totes les mares i dones del món.
A mi madre, porque, no sé, me cuida mucho y creo que se la merece la rosa.
Puedo decir que a mi madre, pero ella no está aquí, ella vive en otro país, y me gustaría mucho regalarla con una rosa en un libro también. Creo que sería especial.
Especial Sant Jordi, al 91.5 FM.
Un quart i un minut de 12 del matí, seguim amb aquest especial Sant Jordi a Ràdio Sant Cugat, i no només parlem de llibres, perquè aquest Sant Jordi, amb l'excusa de Sant Jordi, vaja, la cultura popular i tradicional de Sant Cugat també torna al carrer. Per parlar-ne, sí que ho va fer, ara en parlarem, en una petita excepció al desembre, per una actuació per la Marató de TV3, però la coordinadora d'entremesos i de la cultura popular i tradicional de Sant Cugat organitza una ballada, una mostra de ball i de cultura popular, vaja, aquest dissabte al matí, i per parlar-ne tenim el seu president, el Marc Puiggarí. Marc, primer, bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia, Martí. Feliç Sant Jordi, com esteu?
Igualment, bon Sant Jordi. Això, com viviu això, tornar a poder sortir al carrer, encara que sigui amb mesures de seguretat, poc a poc, perquè ha estat un any complicat per la cultura popular, diríem?
La veritat és que és com deies tu, aquest any només vam poder actuar per la Marató, i aquesta vegada hem tingut l'oportunitat de poder trepitjar una miqueta de plaça i tenim moltes ganes. La veritat és que tenim tots els nens i balladors i músics esperant el dissabte en Candeletes.
I participaran trabucaires, bastoners, sardanistes, caparrots, també a l'Escola de Música Tradicional, també el grup de gralles i timbals dels castellers. Això, no sé, evidentment hi ha moltes diferències, però quin és el que trobeu més a faltar, diríem, el que heu trobat més a faltar?
Doncs mira, sincerament el que trobem molt a faltar és que a part dels desejos que fem aquí amb els zooms i les videocàmeres, tenim ganes de trobar-nos, d'abraçar-nos i de poder ballar i compartir. També compartir amb familiars i el públic, que és el que portem molt temps sense fer. Perquè amb les nostres petites bombolles sí que ens anem trobant, però trobant-nos tots junts no. Mm. I això és quasi una festa major. Ens ve molt de gust.
Mm. Com dèiem, això també no es va poder viure festa major, aquest any ja veurem com es pot viure. Com encareu el futur, més enllà, això, amb la pandèmia, toquem fusta ja, diríem, de baixada, esperem, a partir d'aquest dilluns ja es relaxen algunes mesures. Com encareu aquest futur per la cultura popular?
A veure, estem una mica esperançats i amb ganes del que et digues, s'aixequin una mica totes les mesures i ja, si no per festa major, per la festa de tardor, que ja podem actuar amb tots de normalitat. Perquè ara estem una miqueta lligats, també tenim problemes amb els assajos, amb els locals, i és una mica fotut. Els castellers no es poden ni trobar, que són molts. L'esbart en aquest moment té molts problemes per poder assajar també. I és el que et diem, necessitem tornar a la normalitat i poder viure-ho bé.
Després d'aquest dissabte, que ara en parlem si vols més a fons, de què es podrà trobar el públic, quines mesures hi haurà per poder-se trobar, la mirada ja és la festa major?
Ara estem amb els tancs d'Ajuntament, estem estudiant què es pot fer per festa major. Llavors estem enviant projectes, però projectes molt estàtics. Però bé, de moment això s'està treballant. Ja més endavant ja estem treballant per l'octubre, de que si la festa de tardor ja podrà ser més participativa.
Mm.
Però bé, esperançats perquè ja veiem una miqueta la llum al final del túnel.
Com dèiem, demà a les 11 del matí a la plaça de l'1 d'octubre, aquesta mostra, què s'hi podrà trobar la gent que hi vulgui anar?
Doncs mira, demà a partir de les 11 i fins a la 1 i mitja i després a les 6 fins a que es faci fosc, tenim un tastet de cultura popular. Llavors farem una mostra de balls i de músiques tradicionals de les nostres entitats. Començarem pels trabucaires, que faran una galejada, uns trets d'inici amb un ball, després els sardanistes ballaran dos o tres sardanes i una de punts lliures, que no sé si puc dir que és la plec de Sant Cugat, és molt participativa, molt maca. Mm. Llavors ja venen bastoners, que els bastoners porten tota l'escola, porten tots els seus grups, des de les espardanyetes fins als grans. Després caparrotes, amb l'escola de música, que sempre els hi toca en directe, amb música de molt bona qualitat, ja tancada l'acte i passem a la tarda. A la tarda començaran els gegants, Mediterrània, que també porta tots els grups, i després acabaran els diables.
Mm.
Els diables tenen una sorpresa perquè porten tots els cremadors, petits, grans i el boc. Llavors serà una festa enorme.
Mm. I de fet en teniu ganes, no? Veig per tot el que es mourà demà, en teniu ganes.
Sí, correcte. Tant els nens que porten tot l'any assajant dels bastoners Mediterrània, doncs també fins i tot els grans, de poder cremar una massa o una carretilla, ens ve molt de gust. L'espectacle serà tipus teatralitzat, serà un escenari i cadires, que l'aforament és il·limitat. L'aforament és limitat.
Mm.
O sigui que el primer que arriba, el primer que seu. Llavors tenim les mesures Covid. Però encara que estiguem en un espectacle estàtic, tenim moltes ganes, la veritat.
Mm. Doncs ja estarem pendents, Marc, també evidentment de demà, d'aquest dissabte, de la tornada als carrers de la cultura popular de Sant Cugat, però també d'aquest futur, de no sé si de la festa major, de la festa de tardor, etc. A veure com com sembla va de baixar d'aquesta pandèmia i permet que la cultura popular i tradicional pugui tornar a sortir al carrer. Marc, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquest Sant Jordi. Bon Sant Jordi.
Doncs Martí, moltíssimes gràcies, us esperem a tots demà. És que Sant Jordi.
Especial Sant Jordi, al 91.5 FM.
Rock and roll,
11 i 22, continuem amb aquest especial Sant Jordi de Ràdio Sant Cugat i ho parlem un altre cop de llibres. Tenim a l'altra banda del telèfon ara, no parem de telèfon, ara a l'editora santcugatenca de Les Hores, de l'editora de Les Hores, Maria Sampere. Maria, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu? Bona diada.
Bona diada, igualment. Primer això, com estàs vivint aquest Sant Jordi? Ho pregunto a tothom, però un Sant Jordi, això, diferent al de l'any passat, evidentment, però també diferent al del 2019.
Sí, exacte, diferent als que veníem celebrant tradicionalment, excepte l'any passat, però contents una mica d'apropar-nos, de poder-nos apropar una mica més al que era la normalitat abans de la pandèmia, no? Nosaltres estem aquí als Jardins de Gràcia, a Barcelona, i en un espai perimetrat, es controla l'accés, no, per l'aforament i sí, però realment molt bé, no? Al final tenir contacte amb els lectors, la gent pot passejar, clar, hi ha menys aglomeracions que normalment, vull dir que els visitants, com si diguéssim, d'aquest espai estan contents perquè poden, no, remenar millor que altres anys, no, que hi havia en certes hores, doncs, aglomeracions a les parades, no? Tens més espai, no has de fer una mica de cua abans d'entrar, però tens més, bueno, més possibilitat de parlar amb els llibreters, amb els editors, no? Perquè tens, no hi ha tanta gent, òbviament, no?
Tot i això, com deies, a Barcelona sí que hi ha espais habilitats, a Sant Cugat també hi ha paradetes, però a les portes de les llibreries i de les floristeries autoritzades. Això, com d'important era també pel sector poder sortir al carrer, que la gent pogués sortir al carrer i compartir llibres més enllà de llegir?
I tant, no? I penso que, bueno, és una festa que tenim aquí a Catalunya que realment no és inigualable, no? Una festa de llibres i de roses, no? És realment preciosa i, evidentment, no, que fomentar, no, la cultura, la lectura d'aquesta manera, no, als carrers, de portes en fora, penso que és, bueno, una festa, no, que hem de no perdre i de potenciar de la manera que puguem, no? I aquest any, doncs bé, ja estem una mica més a prop a com esperem que pugui ser ja l'any vinent, no?
Fa poc vas venir a la ràdio a parlar-ne també amb la Carme, el Connectats, però explica'ns una mica algunes novetats de les hores d'aquesta editorial santcugatenca que estigueu presentant també avui al Jardinets de Gràcia.
Doncs bé, la nostra darrera novetat és el Jardí de Vidre, de l'autora moldava Tatiana Tibuleà, que ella va publicar l'any passat un llibre que potser molts lectors els sonarà, que és El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, que va tenir molt bona rebuda de crítica i per part de llibreters, crítics, lectors, i nosaltres vam seguir les passes d'aquesta autora perquè ja ens va agradar molt la seva primera proposta, i aquest any ara hem publicat El jardí de vidre en català i Impediment ha publicat El jardín de cristal en castellà, i bé, és una de les nostres apostes en aquesta novel·la, doncs explica la història d'una nena de 8 anys, està situat a Moldàvia, a la Moldàvia comunista, als anys 80, i veiem com aquesta nena, que és orfa, serà adoptada per una dona, però ben aviat ens adonarem que l'ha adoptat principalment perquè l'ajudi a recollir ampolles brutes, buides, al carrer i revendre-les, que és així com aquesta senyora, doncs, es guanya la vida, no? I aleshores la novel·la és la història d'aquesta nena, com figura que és una carta que escriuria quan és adulta, no? Als pares absents que la van abandonar, explicant una mica quina va ser la seva vida, no? I quina està la seva vida, i l'escriu des de la maduresa, no? És una història molt dura, però alhora és molt bonica, i són molt importants els personatges secundaris, el que serien els veïns que acompanyen a la comunitat on ella viu, en uns d'aquests pisos, si busqueu a internet, Chisinaus, que deuen impressionats, per aquests blocs típics, no, de ciutats comunistes, així enormes, amb un munt de veïns, i aleshores hi ha tota una gran interacció entre, bueno, en l'educació, no? També intervenen en el que seria l'educació d'aquesta nena, no? I és, bueno, una de les nostres principals apostes d'aquest Sant Jordi.
Doncs queda dit, El jardí de vidre el podeu trobar, suposo, a les llibreries habituals. Hi ha una pregunta més genèrica. Com heu viscut les editorials, i en aquest cas les hores, una editorial petita, no? Aquest Sant Jordi especial, com el preveieu i com creieu que pot anar també per recuperar una mica el sector després d'un any complicat?
A veure, jo crec que, bueno, que hi ha moltes ganes per part de tothom, no? D'editors, de llibreters, però també, evidentment, de lectors, no? De poder celebrar amb la màxima normalitat el Sant Jordi. Aquí, com et deia, Jardinets de Gràcia hi ha cua per entrar en aquest recinte on estem nosaltres, i la gent s'hi espera, vull dir que jo penso que a la gent, no, li ve molt de gust remenar llibres, interactuar amb els venedors, amb els editors i llibreters, i penso que serà una bona diada per tothom, no? Tenim un sol esplendorós, vull dir que això sempre ajuda a que el dia sigui fantàstic, no? I així que, bé, penso, veig unes expectatives molt positives, estem tots molt il·lusionats i tothom estava molt content, no?, de que realment aquest any poder-ho celebrar, no? L'any passat ens vam quedar, no?, a la vora, l'últim moment a treballar de cancel·lar, i realment això, bueno, va ser tot un, no? Vam fer altres coses, vam fer altres alternatives, no?, tot el tema que vam potenciar molt la venda online, una mica tots plegats, tota la venda s'ha centrat més a llibreries, i aquest any, doncs, sortosament hem pogut sortir més al carrer, no? És el que, no, al final defineix una mica Sant Jordi, no? Que realment s'obren les portes de les llibreries, de les floristeries, i és una festa al carrer, al final.
Es va poder fer a mitges una mica l'any passat al juliol, però diríem que no és el mateix que fer el 23 d'abril, no? Que és el dia del llibre.
Exacte. Sí, a veure, la part que sí, la idea sempre, el que diem als editors i llibreters, és que ens agradaria una mica desestacionalitzar, no?, el que són la compra de llibres, que no només sigui Sant Jordi i Nadal, no?, i aleshores aquest any també he escoltat que també es vol intentar, no, fer alguna cosa al juliol, no, per intentar també, doncs, motivar la gent a que segueixi comprant llibres i a que presti atenció, no, a, bueno, que li doni importància a la lectura més enllà de les dates aquestes més assenyalades, que són més com una festa, no? Aleshores, bé, l'any passat, sortosament, amb aquest 23 de juliol, no, una mica que ens van inventar com el dia del llibre, doncs, al final, bé, no, vam recuperar, vull dir, que ens va, finalment, va haver un impacte en el sector, però no tan gran com es preveia al principi, no? El mes de març, d'abril, que realment allò semblava que seria desastrós. Finalment, sembla que només, així en promig, diu que entre editors la baixada de vendes ha estat al voltant d'un 7%, sí que les llibreries van notar més l'any passat, la gent parla al voltant d'un 15-20% de disminució de les vendes, però sembla, bueno, que esperem que ja amb aquest primer pas que hem fet aquest Sant Jordi, doncs realment aquest any ja aconseguim uns bons resultats a final tots que ens permeti subsistir, no? I seguir oferint les nostres propostes, no? Als lectors, que al final, no? Per intentar enriquir una mica, no? El que seria, bueno, el món cultural, no? Que al final és una mica el que ens fa, ens enriqueix, no? Ens fa reflexionar i al final ens fa aprendre a gaudir una mica més de la vida, potser.
I tant, doncs des d'aquí també, des de Cugat Media, des de Ràdio Sant Cugat, animem evidentment a la lectura. Maria Sempere, editora de l'editorial Sant Cugatenca, aleshores. Primer, moltes gràcies per atendre'ns i molt bon Sant Jordi.
Molt bon Sant Jordi també per vosaltres.
Llibres per regalar aquest Sant Jordi. Richard Lamà, Refugees Welcome.
Bueno, quería dedicar para Sant Jordi este libro que el título es El Nen Negre, en francès és L'Enfant Noir, que és de Camara Lai, que és un escritor de mi país. Este libro també és muy famoso en mi país. Y bueno, el libro lo he leído hace tiempo, pero es muy narrativo, sí. Entonces me gustó y me impactó un montón, por eso lo dedico para Sant Jordi.
Quarts en punt de 12 del migdia, encara seguim aquest especial de Sant Jordi de Ràdio Sant Cugat fins a les 12 i ara sortim al carrer, toca sortir al carrer perquè fa un molt bon dia, sembla com a mínim des d'aquí de l'estudi, des de la finestra es veu un bon sol i tenim a la nostra companya perquè ens ho confirmi, Clara Verdagí. Clara, on ets?
Doncs tornem a estar aquí a la Rambla del Celler que, com dius, evidentment doncs, fa un dia esplèndid per Sant Jordi, sembla que el temps doncs, ens ha perdonat aquests dies de núvol, de pluja, per poder celebrar doncs, aquesta diada i la gent està omplint el carrer, està disfrutant d'aquest dia i ara ens hem apropat aquí a una floristeria que no vegis, Martí, la feina que tenen. No paren, no paren. Sí? Hi ha cues. Ara ens trobem nosaltres a la floristeria Blooms, que portem aquí una estoneta veient l'ambient i hi ha una cua que la gent respecta la distància de seguretat i s'ha creat una cua que deu fer uns 30 o 40 metres.
Carai.
Que hem preguntat i gent que ha arribat a esperar-se uns 20-30 minutets per comprar la seva rosa. I ara intentarem poder parlar amb la propietària de la floristeria, la Iris Sospedra, que la tenim per aquí però està molt enfeinada. Així que intentarem apropar-nos. Martí, no sé si de mentre vols saber alguna coseta més, perquè la tenim bastant enfeinada ara
mateix. Sí, ara, clar, normal, eh? Però és que és veritat que em sorprèn una mica perquè és un dia laboral, al final, sí que és divendres, però són les 11:45 del migdia, i la gent, tot i així, ha sortit al carrer, sembla que tenien ganes de sortir al carrer, de comprar roses, llibres, i tot i la voluntat aquesta d'espaiar una mica les compres, tant de llibres com de roses, s'ha esperat, aquest 23 d'abril, aquest Sant Jordi?
Sí, sí, sí. Mira, ara Martí, tenim aquí a la Iris Sospedra. Iris, què tal?
Bé, un dia intens.
Sí, sí. Cues llarguíssimes, us esperàveu feina. Tot això?
Home, jo pensava que seria un dia fort i que la gent té ganes de Sant Jordi, sortir al carrer, celebrar, no? És el que trobem a faltar. Sí, sí.
Quin tipus de rosa teniu? Explica'ns, perquè nosaltres ho estem veient aquí, hi ha un tuticolori, no? Quins colors teniu?
Colors, doncs, vermell clàssic, blanc, rosa, groc, el tuticolori, blanc, i no sé què més queda, la veritat.
La gent com creus que està vivint aquest Sant Jordi? Que l'any passat, clar, ens vam haver de quedar a casa i ara la gent pot sortir, pot venir aquí a buscar la seva rosa. Una miqueta, una comparació, no?, de com ho veu viure l'any passat.
L'any passat vam treballar, vam servir roses, però clar, aquest any és molt més alegre, el carrer, la gent, el sol, no té res a veure. Un Sant Jordi més normal, més real, vaja.
Doncs Martí, ja ho has sentit, un Sant Jordi més real, molt alegre. Gràcies, Iris, per dedicar-nos aquests minutets i molta sort amb la feina.
Gràcies.
Sí,
mira, Martí, això, jo crec que em quedo amb aquesta definició, un Sant Jordi alegre, no?
Sí, i molt més real, també m'ha agradat això de molt més real.
Exacte, sí, no, perquè l'any passat no tenia color.
Exacte, no sé si pots atracar també algú de la cua, perquè aquest any aquesta setmana hem sortit a preguntar al carrer a qui li regalaria una rosa a la gent. No sé si ho pots fer directament en directe ara mateix, a veure.
Mira,
per qui està comprant roses.
Si algú per aquí de la cua, bon dia.
Hola, bon dia.
A qui li regalarà una rosa aquest any?
Pues mira, pues a una amiga, a la meva mare i a la meva filla.
Com l'està vivint el Sant Jordi?
Pues molt bé, molt especial, perquè l'any passat estàvem a casa, no podíem sortir, o sigui que molt especial, retomar la festa un altre cop.
Moltes gràcies. Anem a seguir preguntant, a veure si per aquí ens volen dir a qui li regalaran una rosa aquest any.
Pues a la meva parella i als meus fills.
Espera poder rebre un llibre o una rosa també?
Suposo que sí, algun llibre.
Tenia ganes d'aquest Sant Jordi, després d'un Sant Jordi confinat?
Sí, home, em feia gràcia.
Doncs moltíssimes gràcies.
Vale.
Martí, vols que seguim preguntant?
Bé,
perquè aquí tinc cua per estona, eh?
Pots preguntar molta gent, però bé, clar, et deixem. De fet, això ens sorprèn i que quedi clar aquesta idea, que aquest ambient de Sant Jordi ha tornat, diríem, no? Evidentment sense aglomeracions,
sí.
La gent suposo que fa cua amb les distàncies de seguretat, amb mascareta, etc.
I tant.
Però sí que la gent té moltes ganes de sortir al carrer i com a mínim aquest matí, que sempre surt menys gent, perquè és laboral, també ha sortit molt al carrer. Gràcies, Clara, qualsevol cosa o novetat ens expliques.
I tant. Ja saps que estaré per aquí al carrer per explicar el que sigui.
I tant. Doncs això, seguirem copsant aquest ambient de Sant Jordi pel carrer. Gràcies, Clara.
Gràcies a tu, Martí.
A qui li regalaries una rosa?
Doncs a la mare, perquè és la dona més especial de la meva vida.
Regalaria la rosa a la meva mare, que amb el confinament comarcal no la puc veure, i a totes les mares i dones del món.
A mi madre, porque, no sé, me cuida mucho y creo que se la merece la rosa.
Puedo decir que a mi madre, pero ella no está aquí, ella vive en otro país y me gustaría mucho regalarla con una rosa en un libro también, creo que sería especial.
Especial Sant Jordi, a Ràdio Sant Cugat.
Sis minuts passen de 11:45 del migdia. Seguim amb aquest especial Sant Jordi de Ràdio Sant Cugat i parlem amb un altre autor santcugatenc, el també periodista santcugatenc Roger Tugues, que ja tenim a l'altra banda del telèfon. Roger, bon dia.
Molt bon dia.
Primer, això, com estàs vivint aquest Sant Jordi una mica especial, diríem, diferent, ho pregunto a tothom, diferent a l'any passat, però també diferent al 2019 i els anteriors?
Sí, sens dubte. El que passa és que, ostres, és un primer pas de normalitat que es pugui començar a celebrar, de fet, millor que l'any passat, i esperem que pitjor que l'any que ve, perquè ja hem tornat a l'antiga normalitat, i de moment amb moltes ganes doncs, que arribi l'hora d'anar a firmar llibres aquest migdia i tarda, de moment doncs, treballant, que és el que toca, perquè és un dia laborable.
També com a periodista, però també com a escriptor, això, es viu diferent, d'una manera diferent, el Sant Jordi, quan es publica el llibre?
Home, evidentment, escriure un llibre és sempre una feinada, i em considero un intrus en aquest art d'escriure llibres, perquè al final la meva feina és una altra, no? I el que escriuen habitualment, doncs respecto moltíssim a la seva feina, i per tant, doncs, en aquest sentit, de tant en tant em permeto un punt d'intrusisme, i per tant, doncs clar, a mi m'encanta això d'anar mirant llibres per regalar-ne tothom estimat, diguem, però, ostres, seure a una taula i poder-ne firmar també, o gent doncs, que t'enviï fotografies o que et digui que n'ha pogut comprar, doncs és una cosa que, ostres, omple moltíssim.
Parlem d'aquest Ferides d'exili, el llibre que ha escrit Roger Tugues conjuntament també amb la periodista tarragonina Mònica Hernández. Parla sobre els exiliats de l'època del tardofranquisme i també dels de l'1 d'octubre.
Efectivament, sí, volíem fer un exercici de memòria històrica, perquè molts cops quan es parla d'exiliats o quan van haver-hi els exiliats polítics posteriors del referèndum, doncs molts van girar la mirada cap a la guerra civil, però no podem oblidar que hi ha hagut altres tongades d'exiliats, no? I això que hi ha gent que va lluitar contra el franquisme i després també va lluitar durant la transició, perquè doncs, va ser en moltes qüestions un epíleg d'aquest règim dictatorial i també va haver de marxar a l'exili per aquesta activitat política. I per tant volíem fer un homenatge a aquesta gent i després també explicar una altra cara dels exiliats i exiliades actuals, perquè normalment doncs, surt el polític, però després darrere també hi ha una persona que pateix moltíssim doncs, per estabilitzar una mica una situació molt complicada.
Mm. Com deies, narra diferents històries de, per exemple, personalitats com Carles Puigdemont, Lluís Llach, Marta Rovira, Lluís Puig o també Valtònic. No sé si amb quina et quedaries?
Costa molt quedar-se amb alguna, no? Perquè, de fet, els exiliats i exiliades dels 70-80 respecte als actuals doncs és molt diferent la seva història i, per tant, doncs són com dos llibres en un, no? El que passa és que en dos antics, per exemple, doncs podem trobar el cas d'en Josep Maria Renyer, que és una persona que es va exiliar a Israel quan encara hi havia kibbutz i va poder viure en primera persona aquesta situació, o, per exemple, Roser Vernet, una noia que amb 20 i pocs anys també es va exiliar a Sant Miquel de Cuixà, un monestir de la Catalunya Nord envoltada de monjos, no? sent molt jove i explicar una història increïble. I pel que fa a les actuals, jo crec que tothom es despulla emocionalment, com no ho havia fet encara fins ara, i per tant ens podem conèixer una faceta diferent de les que ja coneixem. Però en canvi, per exemple, si m'hagués de quedar amb algun, segurament em quedaria amb el Tònic, perquè és una persona doncs, que a xarxes socials doncs, té una aparença de molta seguretat, però en canvi explica una història personal duríssima, no? I que fins ara doncs, crec que no havia explicat públicament la seva relació amb la presó que havia tingut i perquè precisament havia decidit anar a l'exili i no passar per aquest tràngol.
Mm. Tot i ser, evidentment, èpoques diferents, quines diferències i quines semblances tenen aquests dos exilis de què parleu al llibre?
Sí, hi ha moltíssimes diferències en el sentit, per exemple, doncs, que els exiliats i exiliades del 70-80 doncs, lluitaven contra una dictadura, doncs, evidentment, no posen urnes, sinó que en alguns casos doncs, posen explosius, no per treure la vida de ningú, sinó en edificis del franquisme, i en canvi actualment doncs, se'n van anar a l'exili molts doncs, per posar unes urnes. Jo crec que això ja és una diferència clau, però també la gent dels anys 70-80 doncs, era gent, sobretot gent jove, que a més de l'exili doncs, vivia la clandestinitat, amb la qual doncs, això els obligava a tallar vincles amb els seus familiars quan creuaven la frontera i en algun cas fins i tot doncs, els van morir els pares estant a l'exili i no ho van saber fins al cap d'un temps perquè no estaven en contacte amb ells, no? I això és duríssim. I en canvis actuals, doncs, evidentment, amb la situació de telecomunicacions que hi ha i la situació bueno, de viure al segle XXI, doncs, es poden tenir molt més contacte amb aquesta gent i, a diferència de les anteriors que són ben joves, actualment ens trobem sobretot amb pares i mares de família que han de maldar, doncs, precisament per un reagrupament familiar que hi portava les filles on estan. No? Però, en canvi, després també veiem moltes semblances, perquè anar a l'exili doncs, comporta un exercici en el qual doncs, es mantenen la lluita des de fora, els mateixos ideals polítics, però a la vegada han d'arrelar mínimament o aconseguir certa estabilitat en el país en el que es troben, però sense deixar de pensar en que algun dia volen tornar. No? I, per tant, aquest exercici que hem vist en tots els exiliats i exiliades de fer una mica de rebel allà on estan doncs, per mantenir-se drets i en peu, però sense acabar de ser-la molt fonda perquè al final sempre estàs pensant en que algun dia tornaràs, no? Que ets un exiliat, no ets un migrant. I per tant, doncs, és interessant veure doncs, això, són moltes diferències. Sí.
Mm. I més enllà d'això, jo tenia apuntat justament, ho has comentat una mica, la tecnologia, la importància que té la tecnologia en aquests casos i les videotrucades, que també, evidentment, a banda de l'exili, amb la pandèmia, han aflorit i s'han fet molt més presents i molt més importants, diríem, per telecomunicar-nos.
Sí, sí, efectivament. De fet, Carles Puigdemont, una de les coses que ens explicava és que ell ara segurament doncs, veu més a les filles del que ho feia quan vivia aquí a Catalunya, no? Perquè estava molt més lligat a la tasca com a president de la Generalitat i podia estar poc amb elles. En canvi, ara doncs, es pot veure dos cops al dia, normalment, i això, doncs, encara que sigui a distància, és una cosa que elles valoren. O, per exemple, Marta Rovira fins i tot ens va dir que que, clar, amb la pandèmia i quan es van passar a fer totes les reunions amb, de via telemàtica, ella ho va agrair perquè, clar, abans la gent d'aquí, de l'interior, doncs es reunia tot en una sala i amb ella ho ficaven, diu ella, com si fos la mare superiora en una pantalla, i per tant, doncs ella es perdia molts detalls. I quan va haver el confinament, tothom va passar a connectar-se de forma telemàtica i, per tant, estaven en un plànol d'igualtat, no? I això, doncs, també doncs, són diferències evidents, sí.
Doncs tot això ho podeu trobar a Ferides Exili, l'últim llibre del periodista santcugatenc Roger Tugas, escrit conjuntament a quatre mans amb la periodista també Mònica Hernández. Roger, moltes gràcies per atendre'ns i que acabi molt bé el Sant Jordi.
Igualment, molta sort.
Llibres per regalar aquest Sant Jordi. Xavier Bosch, escriptor.
Aquest Sant Jordi recomano l'últim llibre de Lluís Foix, que es diu Una mirada anglesa. Per què? Perquè Lluís Foix segurament és el nostre millor narrador, perquè ell va ser durant 8 anys corresponsal de La Vanguardia a Londres i explica no només aquelles vivències, sinó com es vivia el periodisme a Fleet Street, sinó la vida de Londres, la manera de ser dels britànics, moltes històries que us deixaran captivats que no coneixeu i, sobretot, ningú escriu com ell. Per tant, Una mirada anglesa de Lluís Foix.
Especial Sant Jordi, al 91.5 FM.
Un minut i tres quarts de 12 continua aquest especial Sant Jordi de Ràdio Sant Cugat i encara la seva recta final ja amb el tradicional concurs de microrelats de Cugat Media, aquesta 14a edició que torna en format habitual després d'un any passat, evidentment, marcat per la situació epidemiològica i per un confinament total. Aquest any hem rebut 160 textos entre les 6 categories, la segona xifra més alta de participació de la història del certamen, i és moment ara d'anunciar els microrelats guanyadors i escoltar-los també, perquè és la ràdio, gràcies a les veus de la Sílvia, el Martí, la Júlia i la Carme. Anunciem el primer guanyador en la categoria d'adults en català, Música al metro, de Laura Patricio.
Música al metro. 8:30 d'un matí qualsevol al metro. X entra a la parada Universitat i encén el mòbil. Tot llegint fils de Twitter, s'encamina cap a l'andana. Milers de peus marxen en estampida en la mateixa direcció. Milers d'aparells d'ulls miren per sobre de les mascaretes. Del vestíbul prové una melodia. X passa per davant de qui està tocant. Tot i reconèixer la bona qualitat de la interpretació, pensa que és absurd que algú es posi allà a primera hora del matí, quan tothom es dirigeix en mode automàtic cap a la feina. Llença l'intèrpret unes monedes sense aixecar la vista. El tren entra a l'andana. En 10 minuts és a Sagrada Família. A l'ascensor que el puja a l'oficina, a punt de tancar el mòbil, llegeix a Twitter. Avui, entre 8 i 10 del matí, en Sophie Mutter al metro de Barcelona, per gentilesa de l'Orquestra Simfònica de Frankfurt. Dafne Patroclo.
Aquest és el guanyador de la categoria d'adults en català, Laura Patricio, la guanyadora, Música al metro. No canviem d'idioma, però sí d'edat. En la categoria joves A, és a dir, de 12 a 14 anys, Efundenske, de Hanna Rabascall.
Efundenske. Els miralls són molt graciosos. Ens ensenyen una imatge del que passa davant de nosaltres. Però no mostren la veritat, només el que vols veure. I a vegades, un mirall pot ser la traïció mateixa. T'enganya, et trenca, et menteix. És una via que sempre acaba malament. Són tan esgarrifosos que els estimes. Pots passar hores i hores sense tancar els ulls i, en veritat, mai els hauràs obert. Compte amb les reflexions. Narcissos.
I en la categoria de joves B, de 15 a 17 anys, en tenim dos. Comencem per l'accèssit. Una mirada de Ming Lin.
Una mirada. Aquell dia que vaig adonar-me que m'estaves mirant, simplement vaig ignorar-ho. Però des d'aquell dia, cada tarda ens trobem pel camí. Tant tu com jo ens donem una ullada l'un a l'altre i continuem caminant com si res. Però jo sabia que una mirada val més que mil paraules. Com podria tenir tants pensaments si mai ens saludem? Ens veiem cada tarda, sí, però mai t'has apropat a mi per presentar-te, i menys creuar una paraula amb mi, ni menys encara em sé el teu nom ni tu el meu. Un dia, un nen es va apropar a mi i em va donar una capsa, i se'n va anar corrent. Però jo et vaig veure des de lluny i em vas somriure. Lin.
Lin. I el relat guanyador d'aquesta categoria, escrit per joves d'entre 15 i 17 anys, joves B, és He trencat els miralls, de Sara Hernández.
He trencat els miralls. Em nego a acceptar que només sóc el que em mostren, que això és el que el món veu de mi. Per això els he trencat tots, no en queda cap. Ara sóc invencible, però en sortir de casa, orgullosa d'haver-los vençut, amb el cap ben alt i una espurna de seguretat desconeguda, em trobo el meu reflex a la porta de vidre del portal, fantasma distorsionat de mirall que em mostra del que estic fugint. Em refaig, cercant una mica més de força. Avui ho aconseguiré. Camino pels carrers, ignorant la noia que em crida des del portal allò que no vull sentir. Però la noia segueix allà, a les finestres, als aparadors. Corro pels carrers, fugint, un cop més, fins que caic a terra, un altre cop. No em fa mal el turmell torçat, sinó l'ànima que torna a trencar-se. La noia em mira des del bassal. Shaebe.
I canviem d'idioma ara sí, en castellà, El gato, de Robert Macià.
El gato. Pasábamos la tarde en casa de Isaac. Fui a la nevera a coger una cerveza y aproveché para tomar el aire en la galería. Vi que algo se movía abajo en el patio. En ese momento llegó Blanca. ¿Qué haces? Preguntó. Nada, contesté. Mira, hay un gato ahí abajo. Parece que está cojo. Lo dices como si fuera algo grave. No sé, me ha parecido importante, observé. Tiró lo que quedaba de su cigarrillo sin apagarlo. Al verlo caer, pensé que habría un incendio, pero no pasó nada. Solo cayó y chisporroteó contra la uralita. Ese es tu problema, me dijo. Para ti todo parece importante. Se fue sin decir nada más. Noté cómo la pena subía desde el pecho y los ojos se me humedecían. Tragué saliva y miré abajo por última vez. El gato ya no estaba. Guybrush Threepwood.
Anem acabant de guanyadors. En anglès ha guanyat What If I Told You I Love You, de Wada Gainstein.
What if I told you I love you? That's the question I would like to ask to the boy who makes me shiver. I'm always afraid. What would I do if he says no? What would happen if it's yes? I wish I were more confident. I wish I weren't scared about what he thinks about me. What if I told you I love you?
I en francès ja per acabar, Demain, de Sara Hernández.
Peu importe combien de fois maman disait que tout irait bien, personne ne me ferait de mal. Quand elle a fermé la porte de ma chambre, tout était noir à nouveau. J'ai sauté du lit, j'ai pris mon coussin et je me suis caché en dessous, comme toutes les nuits depuis de ces deux derniers mois. Niché sur le sol en bois, il était très difficile d'oublier les jours précédents. Je me suis rappelé des événements de ce matin, les sandwichs de maman qu'ils m'ont pris en riant. Je déteste la récréation. Ici, je suis en sécurité. L'un des monstres que me poursuit à l'école. J'avais encore des kimos d'avant hier. Maman dit que si j'ai un problème, je peux lui dire. Mais j'ai peur qu'elle soit en colère. Avec le jeu brûlant de larmes, je m'endormis sur le sol, serrant fermement les coussins.
Tots aquests relats guanyadors els podeu trobar a l'especial de Cugat.cat d'aquest concurs de microrelats 2021 de Cugat Media, i precisament podem parlar amb l'autora d'aquest últim relat, el que sentíem, el guanyador en francès, que si ho recordeu també és la guanyadora de la categoria Joves B. És la Sara Hernández. Sara, bon dia.
Bon dia.
Has guanyat en dues categories. Com et sents?
Doncs molt emocionada. La veritat, quan m'ho van dir, no m'ho creia.
No t'ho esperaves?
Doncs no. Vaig fer els escrits per, doncs, no sé, perquè em va sortir del cor i ja està.
Parla'm una mica d'aquest relat. Justament t'anava a preguntar si els has escrit per a l'ocasió, ja en tenies alguna idea, o el vas escriure quan vas veure el concurs?
Doncs aquest relat el vaig escriure fa un parell d'anys, quan vaig conèixer una noia que justament havia patit assetjament escolar i m'ho va estar explicant i em va dir que no li digués a ningú, perquè tampoc volia que tot el món és allà dient. I doncs ho vaig escriure com... O sigui, ho tenia dintre i volia escriure i volia dir, i només li vaig explicar el paper. I allà va quedar.
I l'has escrit en francès?
Sí, al principi no el vaig escriure en francès. Després el vaig passar perquè vaig pensar que estava molt bé. i que la gent s'adonarà d'aquests casos aïllats, tot i que sigui anònim, doncs que sàpiguen que és una cosa molt real i que s'ha de parlar més.
I tant. Són dos relats bastant intimistes, també el de He trencat els miralls. Sí. Parla'm també d'una mica d'aquest.
D'aquest, buah, aquest està basat una mica en tot adolescent, no? Tothom a les xarxes socials veu imatges, veu estàndards de bellesa que no són els reals. Tu et mires al mirall i no veus el mateix. I és aquest dilema que tenen, bueno, quasi bé tots els adolescents d'avui en dia, de l'influència que, i el poder que tenen aquestes imatges i estàndards.
Mm. Acostumes a escriure o t'has animat últimament o ja escrius habitualment relats o no sé si poemes, no sé, ets escriptora normalment de coses o només quan hi ha alguna ocasió especial?
Doncs sincerament mai havia començat així a escriure seriosament, sí que vaig escriure com un parell de cops allà com va, si puc, i després em vaig donar per vençuda perquè dic no, home, no, tampoc se'm dona bé, i doncs sembla que sí.
Home, i tant. Dues categories no està malament. Una de, la,
no, no,
de joves per l'edat, evidentment, però també la de categoria de francès. I també, no sé si et volia preguntar si havies escrit en altres idiomes.
Sí, sí, he escrit també en anglès. M'agrada molt l'anglès. Escric molt en anglès, no sé per què. Si puc escriure en anglès, millor en anglès. Mm. No sé.
Doncs mira, ho tindrem en compte. Et seguirem, Sara. Moltes felicitats, enhorabona per aquests dos premis en dues categories. I els premis per la Sara i per a tots els guanyadors i guanyadores consisteixen en lots de llibres, en bosses de marxandatge de l'Ajuntament, en entrades dobles també per al Teatre Auditori de Sant Cugat i en descomptes en cursos d'idiomes i també altres coses. En aquest concurs de microrelats hi han participat Alexandria Llibres, El Celler de Llibres, Paideia, Pati de Llibres i Penguin Random House, a més de l'Ajuntament de Sant Cugat, l'Ateneu Sant Cugatenc, Esprint en Idiomes i l'associació Gabriel Ferreter, Ed Building i el Museu de Sant Cugat. Sara, enhorabona, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Especial Sant Jordi, a Ràdio Sant Cugat.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Els treballadors d'Onze presenten el gran secret dels catalans.
Tots coneixem aquest secret. El que passa és que de vegades se'ns oblida.
El gran secret dels catalans és molt simple. Quan hem de fer una cosa bona pel país i per la gent la fem, units. I això no ho para ningú.
Tot comença a la plaça. 11.
Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu el vostre equip bombolla d'entre 2 i 6 persones. Poseu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El dia 13 de juny podeu caminar per on vulgueu, pels carrers del poble, per la muntanya o des de qualsevol racó del món. Aquest any la Magic Line més que mai.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
3 minuts menys i arribarem a les 12 del migdia i al final d'aquest especial de Sant Jordi de Ràdio Sant Cugat. La informació de Sant Jordi, les imatges, evidentment, no s'aturen i les podeu trobar a www.cugat.cat. I ara, per acabar, per tancar el programa, tornarem a sortir al carrer, perquè tenim a la Clara Verdagí al carrer per veure com està una mica l'ambient d'aquest Sant Jordi ja al migdia. Clara, bon dia.
Bon dia un altre cop, Martí. Doncs mira, jo el definiria com alegria. És a dir, per mi, poder tornar a sortir al carrer i veure la gent que passeja amb les seves roses, amb les seves bosses d'haver sortit d'una llibreria, és com et torna a omplir a una doncs de l'alegria aquesta de veure que, tot i la situació, tenim ganes, no?, d'una diada, les floristeries desbordades, les llibreries també amb les novetats literàries, amb moltes ganes de vendre, amb moltes ganes de fer gaudir també aquest dia doncs, a tothom, no? I per mi és això, és com un dia molt especial, a més el temps acompanya, ho hem dit durant tot el matí també, i els carrers estan plens de gent que passeja, que comparteix doncs, aquesta diada doncs, amb els seus o amb moltes ganes de viure aquesta diada com fa un any o dos que no la podíem viure.
Doncs queda clar.
I ara, digues.
No, això, anava a dir que queda clar, Clara, que la gent tenia ganes de Sant Jordi, tenia ganes de sortir al carrer, de passejar, perquè hem començat a explicar aquest començament de dia de Sant Jordi i ja hi ha ambient, ja hi ha gent al carrer, que suposo que al llarg de la tarda i al llarg del dia s'anirà fins i tot incrementant. Gràcies, Clara, per estar al carrer i per explicar-nos-ho.
A tu, Martí.
Menys un minut perquè siguin les 12 del migdia. Fins aquí aquest especial programa de Sant Jordi 2021 de Ràdio Sant Cugat. Un Sant Jordi, com dèiem, diferent al de l'any passat, evidentment, que ens va tocar passar-lo a casa, però també diferent al del 2019 i esperem que diferent també al del 2022. Moltes gràcies a tothom qui ens ha atès. Gràcies també a qui ens hagi seguit, als oients que ens hagi seguit. I la informació continua, la informació d'aquest Sant Jordi i les imatges d'aquest Sant Jordi de 2021 les podeu trobar, com sempre, a www.cugat.cat. Que vagi bé!